COPE Catalunya i Andorra.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal, amigues, amics, les 12:06 minutets, sóc el Pepe Collado i això ja és el teu matí de ràdio, el matí COPE Catalunya i Andorra. Un matí que comença i arribarà fins a les dues i un matí, per exemple, per donar una alegria, una gran alegria a les persones doncs, que ja teniu una certa edat, com jo, per exemple, i que ens escolteu cada dia. Per fi s'ha solventat el contenciós dels viatges de l'Inserso. Parlarem amb el president de l'Associació d'Agències de Viatges de Catalunya. També un matí per donar veu als veïns del Raval de Barcelona que denuncien, i amb raó, les màfies de la prostitució i de la droga que fan, segons els veïns, de les seves i no pas bones al barri. Un matí per avançar-nos, cosa que ens encanta aquí a COPE Catalunya Andorra, el Dia de l'Autor que convoquen per segon any SGAE Catalunya i l'Associació d'Empreses de Teatre de Barcelona. I un matí també per presentar-te un informe molt interessant que ha fet la Fundació Mafri, que diu, entre d'altres coses, que els catalans són els que més dinem sols els dies feiners. Algú diria, més val sol que mal acompanyat. Montse Rodríguez, com estàs? Bon dia.
Bon dia, preparats amb el Twitter i l'ordenador encès per saber de què parla la gent a hores d'ara, però abans presentem a la gent que fa part d'aquest equip, com és el Jorge Martínez a les vies de so, en Carles Lozada avui ens portarà l'última hora, també tenim l'Albert Díez que ens portarà també la informació esportiva, avui a Champions, per cert, per si no ho sabeu.
I Benzema continua detingut.
Així és, i després ho comentarem perquè és un dels temes més comentats a les xarxes socials. També avui tenim col·laboradors, la Marta Peláez ens parlarà de la importància del llenguatge del cos a la societat actual i moltes més coses. Tot això ho podràs escoltar des d'ara fins a les dues a través de qualsevol emissora de COPE o bé a través de COPE.es o a través de l'aplicació gratuïta @elmaticope.
I obrim micro al senyor Lozada, Carles Lozada, que com sempre seu a la meva esquerra, a la dreta de Jorge Martínez, per explicar-nos l'actualitat del dia. Carles Lozada, bon dia.
Què tal, bon dia. Això de dinar sol és molt avorrit, eh?
Sí.
Jo no m'hi apuntaria pas. Però segons... Faig, però és molt avorrit,
eh? L'informe que ha fet Mafre, molt interessant a tot doncs, Espanya, més de 2.000 entrevistes, els catalans són els que dinem sols.
No anem pas bé. No anem pas bé. Bueno, parlem del temps i d'altres coses. Per exemple, avui és un dia molt tranquil arreu de Catalunya. És una jornada, podríem dir, càlida. Tindrem un dimecres en cel serè, temperatures que van pujant a poc a poc. 20 graus a Tarragona, 19 a Girona, 18 a Barcelona, 15 a Lleida, 10 a Andorra la Vella, transport públic, tranquil·litat, xarxa hi ha problemes. Fluidesa en alguns punts, en d'altres, com per exemple a l'A2 a Lleida, no, hi ha un carril tallat en direcció a Barcelona per un accident de dos camions. Retencions encara. Tallada a la C35 a Sant Celoni per un accident entre dos camions i un turisme que lamentablement ha fet una víctima mortal. Hi ha cua perquè es fan desviaments cap per una pista forestal. De l'actualitat a aquesta hora us explico en primer lloc que l'equip d'atenció primària de Cassà de la Selva, les comarques de Girona, ha iniciat l'estudi dels hàbits alimentaris saludables en el berenar dels alumnes de P5 a quart de primària de 6 escoles públiques de Cassà de la Selva, Llagostera i Caldes de Malavella. L'objectiu de l'iniciativa Berenars Saludables és detectar la millor manera d'arribar a aquest col·lectiu per part dels professionals de la salut i saber quins són els hàbits de la població estudiada formada per 623 alumnes. I us explico també que l'Ajuntament de Barcelona incrementarà la presència policial a l'entorn del carrer Robadors, a la Ciutat Vella, i impulsarà un procés de mediació amb treballadores sexuals per reduir la seva activitat a la via pública. El govern municipal també proposa la creació de meses temàtiques en les quals participin l'Ajuntament i els veïns per abordar les diferents situacions de l'entorn de manera individualitzada i també específica.
Tema que tractarem avui en el programa, crec que parlarem, la Montse parlarà amb un veí que està bastant enfadat, no ell, sinó la majoria del Raval. Gràcies, Carles Lozada. D'aquí 25 minuts més notícies i ara esports. No sé si en lloc d'esports hauria de dir crònica jurídica o judicial. Estimat Albert, com estàs?
Pot dir-ho. Pepe, Montse, bon dia a tothom, com va? Pot dir-ho sí. Vostè, sí senyor. Hi ha una treva de moment, eh? Una treva, ja sabem que el Barça gairebé és més notícia moltes vegades pels temes fora del terreny de joc, no pas pel que fa l'equip, que també és notícia al Futbol Club Barcelona, per això, precisament avui hi ha un partit i per això em parla vostè de les estelades, la reivindicació, aquesta treva de la UEFA. Sí, home, jo decodifico per anar una miqueta ràpid en aquests titulars, que això són les 12 i 11 i si no ens acabarem menjant mig programa. Barça bate Borisov, quarta jornada de Lliga de Campions, 20:45, 3 quarts de 9, Camp Nou. Des de mitja hora abans a la sintonia del Tiempo de Juego de la cadena COPE, d'això en parlarem, del partit. Home, no ha de suposar molt problema pel Barça. Parlem també del partit del Real Madrid, ja classificat per vuitens de final. Mal partit, bona victòria. Seria el resum. I de tot el que envolta també el Real Madrid, ahir Florentino, parlant amb els jugadors, recriminant a Cristiano per què vas dir el que vas dir. Cristiano dient, no, jo no vaig dir res, parlant del futur com a jugador blanc. Vaja, d'això parlarem. Torna l'Espanyol als entrenaments. Avui és interessant preguntar a la plantilla del conjunt blanc i blau, ja amb la oficialitat del canvi d'accionariat, amb l'entrada d'aquest empresari xinès, què en pensen? I tercer gran argument del programa, el bàsquet, perquè avui l'Unis Girona juga a les 4 de la tarda a Turquia buscant la primera victòria, lluny de Fontejau a l'Eurolliga.
Gràcies, Albert Díez.
Fins després, ampliem, no? Dos quarts de dues?
Dos quarts i cinc.
Més o menys?
Gràcies, Albert.
Fins ara.
Fins després, i ara el que fem és mirar el Twitter, @elmaticope. Montse, com estan les tendències un dia com avui? Em deies abans que Benzema és tendència, el jugador del Real Madrid.
Sí.
Gràcies, Albert, adeu.
Gràcies, és pel tema del xantatge sexual al seu company, el Balbuena, de la secció francesa. Es veu que li està fent un xantatge, com diem, sexual, i ha estat detingut per xantatge. Ara mateix està als jutjats, ens ho comentaven des dels serveis informatius de COPE, així que estarem pendents.
Encara ho deia, sí.
Pendents de que li passi a Karim Benzema amb aquest jugador del Real Madrid. També avui es parla, atenció, de Robbie Williams. No va ser la depressió, ni l'ansietat o la paranoia el que va desembocar el suïcidi a Robbie Williams. Segons una entrevista que l'hem fet avui a la seva dona, va ser una demència. Diu que es diu demència de cuerpos de Levy, que és una malaltia neurodegenerativa, la que va acabar amb la vida d'aquest gran actor, Robbie Williams. Òbviament, segurament molta gent avui a través de les xarxes comentant doncs aquesta malaltia, aquesta desaparició del gran Robbie Williams. També es parla de Susie Wolf, és una pilot de Fórmula 1 que s'ha retirat. Diu, en moltes ocasions ja havia comentat que es mostrava molt contrària a realitzar competicions només amb dones i volia competir en igualtat de condicions. Doncs aquesta dona, Susie Wolf, es retira de la competició. I després hi ha un hashtag que diu, quiero confesar que... Hi ha gent que diu, quiero confesar que no me gusta trabajar, quiero confesar que me gusta mucho los donuts, etc. Tot això ho podeu veure a la xarxa del Twitter. El nostre perfil és @elmaticope, per si ens voleu seguir.
Bueno, lo dice Montse, @elmaticope, no te olvides del Twitter y como siempre, gracias, miles gracias a los que habéis entrado en el mundo del Twitter y no iréis, no os gustaba esas, no os gustaban eso de las xarxes socials y habéis entrado para seguir el programa, ¿no? Para estar con nosotros y participar en los concursos o ver las personas que tenemos en el programa, los invitados. Pero ahora te doy un consejo. ¿Quieres cambiar el colchón de tu casa? Quizá lo has cambiado todo. Ah, lo has cambiado prácticamente todo, pero te falta el colchón. Te falta el colchón de toda la vida, el de la habitación de matrimonio, quizá el colchón de los niños o quizá el colchón pues de la habitación de las visitas. Pues yo te doy un buen consejo y además con un descuento importante. Ahora los amigos de Flex Store están en tiendas y te ofrecen hasta un 55% de descuento en toda la gama de colchones. Colchones viscoelásticos, de muelles, de látex, todo tipo de colchones. Además vas a lograr ese descanso que buscas, pero eso sí, al mejor precio. Financiación totalmente gratuita hasta 12 meses y con la garantía de una marca de siempre, la marca histórica de Flex. Puedes encontrar tu tienda más cercana en flexstore.es. ¿Quieres comprarte un colchón Flex? Pues vas a internet flexstore.es y ahí encontrarás tu tienda. Puedes llamar directamente al 93 018 0188 y recuerda, hasta un 55% de descuento solo en Flex Store.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ara una una bona notícia esperada per moltíssimes persones que, com deia abans, mig en broma, mig en sèrio, doncs teniu o tenim una certa edat. Per què? Perquè ja han quedat desbloquejats els viatges de l'Inserso. Ja podreu viatjar tant a Canàries com a les Balears. Us explico la notícia. El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals ha desestimat el recurs presentat per Mundo Senior. Mundo Senior és la companyia de viatges que agrupa Viatges Alcón i Viatges Barceló contra l'adjudicació de viatges de l'Inserso, com us deia, Canàries i les Balears a Mundiplan. Mundiplan és la unió temporal d'empreses formada per Iberia, Alsa, GoWay i IAG7. Això què vol dir? Doncs que en breu ja podreu comprar els vostres viatges, com sempre, a bon preu, tant a Canàries com a les Balears. Però darrere d'aquest bloqueig que ja dic, ja ha quedat solventat, hi ha darrere unes xifres impressionants. Per exemple, mireu, estem parlant de gairebé 1 milió de persones, grans, que podran viatjar amb una oferta que té més de 620.000 places per viatjar a Canàries i a Balears. Estem parlant també de que tot això genera 1.200 milions d'euros en total, que dona feina a gairebé 92.000 persones i a 300 hotels. És a dir, que no estem parlant d'una broma, ni molt menys. Per intentar conèixer una mica més tot aquest conflicte que per fi s'ha solventat, saludem al Martí Serrate, que és el president de CAP, Associació Catalana d'Agències de Viatges. Martí, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Bon dia. Jo crec que calia explicar tot això, no, Martí?
Sí, sí, jo crec que és correcte l'explicació que has donat, perquè la gent té que estar informada en cada moment, no? I fins ara ha hagut una desinformació molt, molt gran, molt greu i gran. Jo crec que hem arribat a un punt, bueno, que han desbloquejat, han fallat, perquè era la seva mònica que havien pres, sí, i han referendat això. Ara falta saber quan es posarà a la venda d'aquestes places que tenen que anar a les Illes Balears i Canàries, com bé deies, perquè les costes ja comencen a Catalunya el dia 17 de novembre. Són 3 mesos de retras i això a veure com es recupera.
Ja, eh? No, per tant, no sabem encara la data concreta de quan pots anar els amics i amigues que ens escolten, de que poden anar a l'agència de viatges a comprar l'Inserso. Encara no sabem les dates.
Perquè prèviament es té que fer una comunicació oficial, com han fet ara aquests últims dies, els darrers dies, amb el qual ja començàvem per autonomies, que no totes són iguals, sí, i després aquesta gent que es prepari amb el sistema de reserves, i és el Ministeri de Sanitat que fa la comunicació oficial de posar a la venda a l'abast aquestes places que es destinaran a Balears i Canàries.
Martí, perquè quant temps ha estat això bloquejat i sense notícies, què és el pitjor?
Bueno, però això, la venda es vestigo que començar, com sempre, cada any a partir de l'11 de setembre, i així escalonadament les autonomies. A partir d'aquí, bueno, doncs portem 2 mesos de retras, que ara s'han iniciat, o s'inicien el 17 de novembre, a la venda de les costes i turisme d'interior dedicat, que són moltes menys places que les illes,
sí,
i ara a veure quina notificació de quins dies comencen a posar-se a la venda aquestes places de Balears i Canàries, que jo crec que serà per finals de novembre.
Finals, no?, de novembre. Martí, i on es poden comprar, quan estigui ja, quan sapiguen a partir de quin dia, on es poden comprar aquestes places de l'Inserso? A qualsevol agència o només...
No, a qualsevol agència de viatges, en el qual, bueno, doncs tingui, ja posen uns lletreros, però qualsevol agència de viatges pot vendre perquè té dret, i així ho posa, perquè no hi ha discriminació, de que poden vendre qualsevol plaça de l'Inserso, perquè accedeixen al sistema de reserves, i això és així, ja, no?
I per Martí, per què s'ha produït aquest enfrontament entre aquests dos grans grups, el Mundo Senior i l'altre grup, ja t'ho diré, com es diu l'altre? UTE, no?
Sí, la UTE de Mundiplan, que és una marca que van registrar per englobar les companyies que has dit, que sobretot lidera una mica Iberia. Jo crec que ha hagut una pugna de les dues companyies que estan a la gent és Iberia i Europa, i llavors, bueno, doncs d'alguna manera fins ara sempre havia operat un grup per aquestes agències que havien quedat, doncs, Alcón i Barceló, de les que originalment havien sigut 4, i d'alguna manera, doncs, Iberia ha consolidat, doncs, amb aquest concurs, igual que Logitravel, que és una empresa de Mallorca, ja va ser eliminada a la primera criba, no? Bueno, al final, tots aquests recursos i tot això, el que ha produït és un retras i una desconcertació dins del sector, perquè això té que complir uns plaços, i això es vestigut que fer de millor manera i amb temps, i no perjudicar els jubilats que tenen tot el seu dret, independentment dels beneficis que hi ha de moltes empreses i moltes persones perjudicada. Jo no sé si els dels 82.000 han quedat al paro el mes d'octubre tenint sí, un sí. rècord de turisme en aquest país. No sé si és conseqüència d'algú d'això, sí. algú que dir-ho, sí, sí. però que és inaudit que a sobre que estem morint d'èxit de turisme, que vagin 80.000 persones al paro al mes d'octubre. Això no s'acaba d'entendre, però sí que està clar que bueno, s'ha produït un desconcert, que ningú ha sortit a donar la cara i unes explicacions, ni siquiera el ministre en qüestió o qui sigui. Al final, bueno, han continuat amb la decisió salomònica de repartir els lots d'aquesta manera. Bueno, ells sabran les puntuacions com les han... Però al final, lo important i el que té que estar per sobre les coses és que això ja està ja en marxa i que dintre de dies, encara que dic, amb el retras corresponent, doncs, la gent ja podrà disfrutar d'aquestes vacances escudes, no?
Més clar i català impossible, Martí. En tot cas, ara el que ens queda dir o et queda dir és que els amics i amigues que ens escolten, doncs que estiguin pendents, m'imagino, sí. els mitjans de comunicació, la seva agència de viatges i perquè surti la data concreta que poden comprar el viatge, no?
Exactament, sí, això es farà a través dels mitjans de comunicació, que surten pàgines comunicant, a més per autonomia amb les dades exactes, i a partir d'aquell dia ja poden anar a la seva agència de viatges que ells creguin convenient o que siguin clients i ja començar a fer les reserves amb els productes que més els interessi.
Martí, per acabar, una curiositat, a partir de quina edat pots viatjar amb l'Inserso?
Bueno, quan estiguis jubilat, que això és a partir de 18 anys en aquest país, ara, no? Perquè ai, ha canviat la normativa, no? Ara es jubilarà a 18 anys, eh? No,
sí, vull dir.
Perquè no es creen postos de treball i incrementem el paro, eh?
Sí, senyor. Vull dir, és, si estàs jubilat, tingui l'edat que tinguis...
Sí, si estàs jubilat i està registrat, evidentment que això és un control que es porta molt bé a la Seguretat Social, ja tenen dret, ja reben ells inclusiu la carta del Ministeri perquè puguin viatjar i tot aquest tema.
Martí, moltes gràcies, com sempre. Estarem molt pendents i el dia que surt i la data concreta segurament tornarem a parlar. Una abraçada.
Sí, igualment, una abraçada ben forta.
Adéu.
Gràcies.
Martí Serrate, dona gust parlar amb el president de la CAP, perquè primer que ho explica molt bé, segon que parla claríssim. 12-22, no marxis, perquè ara crec que anirem al barri del Raval de Barcelona.
Dental Plaza Cataluña aplica cada 30 días las mejores condiciones en un servicio. Por 25 euros al mes, sin entrada ni intereses, le ofrecemos reponer el diente que perdió. Consulta gratuita. Estamos junto al Corte Inglés. Solo hasta el día 15. 900-242-900. 900-242-900.
Al matí. COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Ens fèiem ressò d'aquesta informació de que l'Associació de Veïns de l'Illa Robador del Raval i altres residents de la zona van presentar una campanya que es diu Esben, amb l'objectiu de combatre les màfies organitzades que gestionen la prostitució al barri. Denuncien situacions d'inseguretat, insalubritat i degradació. I a més, ahir ens asseguraven que el diàleg amb l'administració no havia donat cap resultat, però sembla ser que la regidora del districte ja ha dit la seva. Però nosaltres avui volem parlar amb un dels veïns i que ens posarà una mica en òrbita del que està passant exactament en aquesta zona de la ciutat de Barcelona, com dèiem, l'Illa Robador del Raval. Parlem amb l'Ivan Rivera. Ivan, què tal? Bona tarda.
Buenas tardes.
Ivan, ¿cuál es la situación exactamente de esta zona de Barcelona, como decíamos, la Illa Robador del Raval?
Bueno, básicamente es que la familia no puede vivir, las familias comienzan a marcharse del barrio, porque la sobreocupación que existe en la calle es imposible que podamos estar. Sobreocupación me refiero a gente que precisamente no vive en el barrio, sino es que vienen a trabajar al barrio.
Estamos hablando del negocio de la prostitución.
Sí. No, es una pena, pero hay que decirlo así.
¿Desde cuánto hace que tenéis esta problemática en esta zona de Barcelona?
Yo creo que esta problemática ha existido toda la vida. Lo que sucede es que nosotros, los de la Isla Robador, somos unos vecinos de nueva generación, que llevamos 6, 7 años, 8 años, y se nos dijo de que si nosotros veníamos a vivir a este barrio, el barrio iba a cambiar. Y la verdad es que no ha cambiado. Es muy dificultoso vivir en este barrio.
¿Qué es lo que ocurre? ¿Hay peleas constantes? ¿Hay mafias? Vosotros decís...
Bueno, el problema básicamente, desde nuestro punto de vista, es que la familia con hijos, no puede hacer una vida normal. Nosotros no tenemos ningún privilegio en especial. Queremos vivir como viven todas las familias en todos los barrios. Problemas pueden haber en todas partes, pero los problemas que nosotros tenemos sobre añadidos es muy difícil llevarnos el día a día.
Vosotros imagino que llamáis, obviamente, a los Mossos de Escuadra, a la Guardia Urbana. ¿Qué es lo que os dicen?
Bueno, la verdad es que a los Mossos últimamente hay que comenzar a llamarlos, pero hasta ahora nosotros siempre llamábamos a la Guardia Urbana, y la Guardia Urbana, pues la verdad es que ahora ellos dicen que pocas cosas pueden hacer. Es que nos lo dicen así, porque sus órdenes son contradictorias, porque desde que ha cambiado el consistorio, nosotros hemos tenido un aumento de la sobreocupación en la calle, porque esto produce un efecto llamada cuando la policía o la Guardia Urbana no pueden o no intervienen. Porque yo tampoco soy quien para saber si las órdenes que se les dan es que no intervengan o es otra cosa, es que no lo sé.
¿Ha habido peleas entre vecinos y gente que, bueno, estas mafias de las que habláis vosotros?
Es que de mafias hay casi cada día peleas. Entonces, claro, la gente que tiene niños pequeños comienzan a marcharse del barrio. Y esto es una pena. Porque esto es un barrio que podríamos vivir perfectamente, sin ningún tipo de problema. Pero claro, todo lo que tú has enumerado, y yo no te lo voy a decir, es el problema que nosotros tenemos. Al principio de nuestra conversación, tú has dicho dónde están los problemas. Uh-huh. Pero esos problemas nosotros los vemos. Y no sabemos qué es lo que tenemos que hacer para intentar solventarlos. Nos hemos tenido que unir como vecinos y empezar a intentar hablar con el ayuntamiento, con todos los partidos políticos, y estamos en estos.
Por lo visto, la concejal del distrito, la señora Galapín, ha transmitido el compromiso de incrementar la presencia policial a los vecinos del entorno de la calle, ¿no?
Claro, pero solamente presencia policial es dificultoso, ¿eh? Porque ya esa gente sabe perfectamente convivir con la presencia policial. La presencia policial en un momento dado puede evitar que exista una pelea. Mira, el lunes en concreto hubo una persecución con un cuchillo, y eso nuestros hijos no lo pueden ver como una situación normal. Por el amor de Dios, en todas partes tú no ves que alguien persiga a otra persona con un cuchillo. Han tenido que venir los detuvieron, los Mossos de Escuadra. El señor, cuando lo detuvieron, se dio un golpe de adrede contra el coche de la policía. Los hemos visto todos los vecinos. Eso no sucede en todos los barrios. Uh-huh. Solo sucede en la Isla Robador. Claro, y a mí me gustaría que la señora Pin cogiera el compromiso de que realmente... Yo sé el problema que ellos tienen porque yo sé a lo que ellos se han comprometido con esta gente. Pero conjugar estos dos verbos, yo estoy convencido que es muy difícil.
Imagino, Iván, que una de las cosas positivas que se podrían hacer, aparte obviamente de incrementar esa presencia policial, sería efectuar, por ejemplo, un seguimiento de las actividades que se están llevando a cabo en el interior de alguna de esas viviendas, ¿no?
Por supuesto.
Para detectar, imagino, pues esas actividades ilícitas que se pueda estar realizando supuestamente en ellas.
Yo no puedo saber si qué es lo que se da exactamente, pero esto basta verlo y imaginárselo. Mira, hace años que no veíamos jeringas en la calle. Comienzan a ver jeringas en la calle otra vez. Ahora es que esto es así. Entonces en la familia, ¿cómo vive una familia con hijos pequeños? A mí me da pena que gente joven, que han venido con un esfuerzo a este barrio, tengan que comenzar a marcharse.
Iván, después de todo el movimiento que vimos ayer, porque además habéis colgado en los balcones, en las ventanas de los domicilios, un cartel que se pone en venta, de manera, bueno, para que la gente sea consciente de lo que pasa, imagino que ayer, con toda la cantidad de periodistas que estaban por la zona además, ¿ha habido alguna diferencia entre la noche de ayer y hoy?
Bueno, la verdad es que de anoche a hoy, lo que sí es verdad, comienza a haber presencia policial. Uh-huh. Esto sí que es verdad.
Posiblemente el hecho de que los medios se nos hayamos hecho eco también habrá influido un poco.
Sois vosotros los que nos podéis ayudar. Uh-huh. A vosotros los políticos os temen más que a nosotros. Esa es una verdad.
Bueno, pues...
Y ahora estamos en una época electoral donde todo el mundo se quiere posicionar. Y entonces yo entiendo que habría que sacar compromisos jurídicos. Oye, nosotros vamos a vivir aquí toda la vida. Gente que ha hecho una inversión no puede cambiarse porque sí. no tenemos el dinero suficiente, somos trabajadores.
Sí, sí, te entiendo perfectamente. Bueno, pues esperemos que con los medios de comunicación, con esa campaña que habéis empezado a realizar y ese largo etcétera de acciones que tenéis previstas, la cosa cambie. Estaremos pendientes de lo que ocurra. Iván, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, vecino de la zona. Y nada, ánimos y a ver si se soluciona lo antes posible. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por vuestra atención.
No busquis més. Aquí ho tens tot. Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Hoy visita nuestros estudios Antonio Ruiz, gerente de Masical. Antonio, voy a preguntarte algo que seguramente en los 20 años que llevas anunciando Masical nadie te ha preguntado. La pregunta es si usas Masical en tu casa.
Yo sí uso Masical y no solamente yo, Carlos. Sí. Te puedo asegurar que mis padres, mis amigos, mis familiares, porque para vender algo, desde el principio, cuando comenzamos a hacerlo, necesitábamos que probarlo no solamente yo, sino la gente que nos rodea y comprobar que funciona perfectamente.
Y si como consumidor me pudieras dar una opinión, insisto, como consumidor, no como gerente, ¿qué me dirías?
Personalmente te diría que, por ejemplo, yo en la ducha no lo he notado, pero mi mujer sí. Y es que es cierto que a mí nunca me ha picado la piel, pero ella es más sensible, tiene la piel más delicada, sí. Y el producto le ha venido fenomenal. Yo lo que sí he notado es que en los electrodomésticos han durado más tiempo, más años, no se han estropeado con tanta frecuencia por culpa de la cal.
La caldera, que siempre se rompe, por ejemplo.
Claro, hombre, lo vas cambiando porque con los años los cambias, no porque realmente se estropeen, sino porque quieres hacerte con modelos superiores.
Entiendo. ¿Y ahora mismo tenéis alguna oferta interesante?
Ahora mismo tenemos la mejor de las promociones. Los que llamen al 902-107-109 por 99 euros que vale un Masical se van a llevar tres, al precio de uno, y además los gastos de envío totalmente gratis.
Repite el teléfono, Antonio.
902-107-109 o también en www.masical.es, con S de Sevilla.
¿Harta de dietas si no consigues reducir peso? ¿Tienes retención de líquidos? ¿Sabes que una de las causas podría ser tu alimentación? Ven a Menta Acuática y prueba el novedoso test de intolerancia alimentaria basado en la medición de histamina, avalado por especialistas médicos. Ven a calle Guitar número 9, al lado de Sants Estació, en Barcelona, o llama al teléfono 933-156-997. Pide cita sin compromiso en Menta Acuática.
En limpiezas, Limpieza Sejarim. Limpieza y mantenimiento de comunidades, grandes superficies, centros escolares, hospitales, tratamiento de suelos. Disponemos de camareras de hotel. Garantizamos riesgos laborales y responsabilidad civil. Seriedad y profesionalidad desde hace más de 25 años. Recuerde, en limpiezas, Limpieza Sejarim. Llámenos al 93-328-4031. 328-4031.
La Clínica Dental Plaza Cataluña aplica cada 30 días las mejores condiciones en un servicio. Por 25 euros al mes, sin entrada ni intereses, le ofrecemos reponer el diente que perdió. Consulta gratuita. Estamos junto al Corte Inglés. Solo hasta el día 15. 900-242-900. 900-242-900.
Constantemente pasan cosas que te importan.
Última hora, nueva operación contra la banca.
Y en COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Vamos con todas las noticias ahora en estos
titulares. Lo primero que vamos a hacer es actualizar la
información. Buscamos la última hora en ese punto.
Minuto a minuto en la antena, en cope.es y en tu móvil.
Porque en COPE te informamos de la última hora cuando sucede.
COPE, estar informado. En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol.
Minuto 25.
Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado.
No busquis més. Aquí ho tens tot. Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
I cada 25 minuts les notícies, l'actualitat a Catalunya, aquí a casa nostra. Carles Rosada, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Pocs canvis, eh? Temps molt tranquil, dia càlid, un dimecres en cel serè, temperatures que van cap amunt, 20 graus a Tarragona, 19 a Girona, 18 a Barcelona, 15 a Lleida, 10 a Andorra la Vella, el transport públic, tranquil·litat, xarxa viària, encara aquests punts conflictius, a la A2 a Lleida, hi ha un carril tallat, direcció Barcelona, per un accident de dos camions, i també la C35 a Sant Celoni encara està tallada per un accident de dos camions i un turisme que ha fet una víctima mortal i a cua perquè es fan desviaments cap a una pista forestal que porta també cap a un polígon industrial de la zona. I la notícia del matí, agents de la Guàrdia Civil han detingut aquest dimecres a Cornellà dos homes d'origen marroquí, un amb nacionalitat espanyola, acusats d'estar vinculats a l'aparell de reclutament i adoctrinament de l'organització terrorista Estat Islàmic. La Guàrdia Civil, que està registrant encara els domicilis dels detinguts, desenvolupa l'operació per ordre de l'Audiència Nacional. Segons Interior, el Ministeri de l'Interior, els detinguts han mantingut contactes a través de les xarxes socials amb individus en zones de conflicte, oferint-los el seu suport i ànim per continuar amb les seves activitats delictives i assassines. I el president de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions, l'ANFA, José Luis López Schumer, ha augurat aquest dimecres a Barcelona que les matriculacions de turismes a Espanya se situaran per sobre del 1,1 milions d'unitats l'any 2016, fet que suposa un augment del 6% respecte a les previsions per aquest any. Tot això, malgrat el conflicte que afecta una gran empresa com és Volkswagen i que diuen els fabricants que esperen que es pugui resoldre el més aviat possible i de forma positiva per aquesta multinacional alemanya.
I sobretot pels treballadors de la SEAT de la Zona Franca. Gràcies,
tot
Carles.
Tot plegat. Si la fàbrica va bé, els treballadors iran bé.
Tot plegat. Gràcies, Carles, com no. Gràcies, 12:37 al Twitter, com sempre, pendents de @elmaticope. No t'oblidis, a partir de les 3 de la tarda, el Twitter t'ofereix el programa, doncs part del programa que farem, que estem fent de 12 a 2, part del programa, alguna entrevista, alguna part del programa, o tot sencer, Montse.
Així és, i també el que fem a través del Twitter és actualitzar sobre els temes que interessa la gent a aquestes zones. Per exemple, Karim Benzema, el jugador del Madrid, continua sent tendència perquè es troba a Versalles declarando bajo arresto la investigación por chantaje a Vallbuena, compañero de la selección de Karim Benzema. És un dels temes més comentats. No és la primera vegada que Benzema es veu doncs ficat en temes, bueno, que ha anat a declarar als jutjats. Estarem pendents de què és el que passi. També s'està parlant de l'actor Robbie Williams, que ja no hi és amb nosaltres. No fue depresión, no ansiedad o paranoia lo que desembocó en el suicidio de Robbie Williams. Dice una entrevista que le han realizado a su mujer que fue la demencia de cuerpos de Lewy, que es una enfermedad neurodegenerativa la que llevó a Robbie Williams a quitarse la vida. Es uno de los temas más comentados también en la red de Twitter, como también el nombre de Susie Wolf. Se retira de los deportes de motor, esta piloto que se había mostrado siempre muy contraria y además en muchas ocasiones a realizar una competición exclusivamente para mujeres y que quería competir en igualdad de condiciones con los hombres. També es comenta i es parla molt d'aquesta dona. I també el hashtag Quiero Confesar. Algunos confiesan que son adictos al chocolate, que quieren vacaciones y un largo etcétera. Si també vols dir la teva, @elmaticope, i podràs veure també tot el que la gent comenta, les tendències a hores d'ara.
Después del Twitter, un buen consejo. Te lo digo cada día y te lo vuelvo a repetir. ¿Tienes en casa algún pequeño electrodoméstico averiado y no sabes qué hacer con él? No lo tires, no lo tires, que no hay que tirar nada, absolutamente nada. Te digo esto porque los amigos de Atredom, acabado en M, Atredom Servicio Técnico, son especialistas en reparación de pequeños electrodomésticos. Además, es una empresa con una experiencia, pues yo diría, amplísima. 15 años de experiencia, te reparan pequeños electrodomésticos del hogar y especialmente los que tienen que ver con el vapor, que funcionan con vapor, como aspiradoras, vaporetas, planchas, robots de cocina, e incluso te reparan esos aparatos de belleza, como puede ser aquellos que van dedicados a la cavitación, la presoterapia o la radiofrecuencia. No importa la marca, Atredom lo repara todo, absolutamente todo. Y si dices que lo has escuchado este mensaje ahora mismo aquí en tu programa, el Matí Cope Cataluña y Andorra, te vas a ahorrar el presupuesto, que será gratuito, y el desplazamiento. ¿Dónde está Atredom? En este teléfono, te lo doy, apúntalo, 923-24-21. Mira que es fácil el teléfono, ¿eh? Pero apúntalo, 923-24-21.
Al matí, Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
programa nos encantan los informes y hoy no podíamos dejar de lado un informe sobre el impacto que tienen los estilos de vida en los hábitos de compra y de consumo. Dice el estudio, entre otros muchos datos, por ejemplo, que los catalanes somos quienes en mayor medida comemos todos solos los días laborables, los que compran mayor número de productos que son respetuosos con el medio ambiente y los que, gallegos y andaluces, los que más tienen en cuenta la salud a la hora de cocinar. Vamos a hablar con una persona que sabe mucho del estudio, que es Óscar Picazo, responsable del informe y experto en nutrición. Óscar Picazo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Por qué comemos solos los catalanes?
Bueno, principalmente este dato seguramente tenga que ver o tenga relación pues con el área metropolitana de las grandes ciudades, porque junto con Madrid capital y Barcelona, el área metropolitana de Barcelona, en este estudio se ha visto que son las zonas en las que la gente come menos en casa, principalmente durante los días laborales, porque no da tiempo a volver, no da tiempo a volver a casa, no da tiempo a volver al domicilio. Y esto pues está relacionado también con este dato que es efectivamente de que, bueno, es una de las comunidades autónomas en las que más personas comen solas.
Hoy hacían un chiste en redacción y decían, los catalanes vamos a comer solos para no pagar la comida del compañero.
Bueno,
okay. Ya sabes que de todos se hacen chistes, ¿eh?
Sí.
Bueno, habéis hecho este informe, es fruto de más de 2.000 encuestas.
Eso es, sí, ha sido un estudio que se ha hecho en el territorio nacional, más de 2.000 encuestas a mayores de edad. Y bueno, lo que se ha hecho ha sido valorar distintas variables socioeconómicas, demográficas, y cruzarlas pues con distintos aspectos relacionados con eso, con la alimentación, con el consumo, tanto en el hogar como fuera de él, con los conocimientos en alimentación o en cocina, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Se desprende, por ejemplo, que aproximadamente la mitad de los hogares hemos reducido el gasto en compra y nos hemos centrado más en el precio como estrategia de ahorro, ¿no?
Efectivamente, sí. Lo que se desprende de este estudio es que más de la mitad de los hogares han reducido el gasto en alimentación, tanto dentro como fuera del hogar, sobre todo bueno pues en aquellos hogares con unos ingresos menores, que son los que más han notado esta crisis en los últimos años, y se ha desplazado el consumo de alimentos como puede ser carne o pescado hacia, bueno, pues hacia el consumo de alimentos más básicos, ¿no?
¿Hemos dejado ser fieles a las marcas o somos menos fieles que antes, no?
Sí, efectivamente, también se ha visto en los patrones de compra pues que ya se recurre más a lo que son las llamadas marcas blancas, ¿no?
¿La pasta y el arroz siguen siendo los alimentos que más gustan?
Efectivamente, sí, aunque pueda parecer, bueno, nos sorprende un poco el dato de que la pasta sea a nivel general el alimento favorito, el preferido, por casi todos los españoles, aunque bien hay diferencias geográficas. Y en el caso de todo el Levante, pues ahí la pasta es desbancada pues por el arroz.
Uh-huh. Vamos a mirar la lista de la compra. Si miramos y comparamos con el resto de España, tengo entendido que los que comparan precios y compran alimentos con valor añadido son los extremeños.
Efectivamente, sí, ahí ese dato se ha visto, bueno, pues que en Extremadura sí se mira mucho el etiquetado y se mira mucho, bueno, pues alimentos saludables con un valor añadido, alimentos funcionales, etcétera.
Uh-huh. Oye, a la hora de comer, ¿cambiaremos los españoles la hora o nos parece correcta esta a la que vamos? Que por norma general es bastante tarde.
Sí. Uno de los aspectos que mejorarían la mayoría de los encuestados sería, bueno, pues intentar buscar una regularidad en las horas de comida. Más de la mitad declaran que deberían intentar comer con un horario más regular. Y luego también comer o cenar menos cantidad, ¿no? También volviendo a los dichos de desayunar como un rey, ¿no? Comer como un
príncipe.
Y cenar, bueno, no me acuerdo exactamente cómo era, ¿no? Pero bueno.
Y era de cenar como un pobre.
No, cenar como un pobre, algo así.
Como un mendigo, era.
Como un mendigo.
Como un rey, como un príncipe y como un mendigo.
Algo así, efectivamente. Pues eso es algo que también dice casi la mitad de los encuestados. Y bueno, desayunan mejor, también mejora el desayuno.
De luego. Óscar, ¿es cierto que los españoles os consideramos bastante informados en lo que se refiere a conocimientos relacionados con la alimentación y la nutrición?
Pues sí, este es un aspecto también destacable, porque realmente la autopercepción que hay del conocimiento en materia de alimentación y nutrición es bastante, es medio y en algunos casos incluso elevado. Y bueno, esto puede ser, bueno, algo sorprendente teniendo en cuenta que la educación nutricional y la alimentación pues no se ha incluido en el...
Poco a poco. poc avancem en aquest matí de dimecres. Ara són les 12:46 minutets i ja ha arribat a l'estudi una bona amiga, no només meva, sinó teva, des de fa molts anys, que és la doctora Carmen Torrejón. Carmen, buenos días.
Muy buenos días.
¿Me vas a permitir que, como dirías tú, como buena andaluza, que miente a la bicha?
Hoy la bicha, por
sí,
Dios.
Sí, porque la bicha últimamente es la OMS,
sí,
la Organización
sí.
Mundial de la Salud, que no esta vez no ha hecho ningún informe aquello alarmista, sino que simplemente ha dicho que la ortorexia, ahora Carmen nos explicará qué es, afecta al 28% de la población de los países desarrollados. Por tal concepto se entiende el desorden alimentario que sufren aquellas personas que se obsesionan por la alimentación sana.
Sí, yo veo un porcentaje muy alto. Digamos que la ortorexia es la obsesión por lo que tú acabas de decir, ¿no? La alimentación sana. Lo considero el porcentaje un poco exagerado, porque si fuera así, y todos los extremos tienen sus problemas y luego lo analizaremos, no habría un porcentaje del 48% de sobrepeso y obesidad. Claro. Porque bueno, si yo me obsesiono por comer sano, comería sano, aunque me volviera majareta por comer sano, pero no estaría en el porcentaje de sobrepeso y obesidad, ¿no? Y yo creo que aquí nuevamente un poquito las cosas se sacan de madre. La ortorexia no deja de ser un cuadro obsesivo, y los cuadros obsesivos son malos todos, porque ya no forman parte de una virtud controlada, forman parte de un defecto incontrolado. Y pongamos un ejemplo, la limpieza, el orden, son buenos, pero cuando se descontrolan y se transforman en obsesivos, angustian al propio paciente y a quien vive a su alrededor, ¿no? Entonces, en este sentido, sí que es verdad que se está desarrollando esta enfermedad. Yo creo que vivimos en una sociedad con un poquito falta de sentido común, y luego hablaremos de algo nuevo que nosotros hemos introducido en nuestro tratamiento, y un poquito falta de sentido común que nos lleva a buscar el pelo en el huevo y a perder el norte, por no decir otra cosa, ¿no? Pasa igual con el bronceado, la tanorexia, ¿no? Es decir, personas que están negras, pero negras, yuyú africana, y no se ven bronceadas, no se ven nunca morenas, ¿no?
Mira, y ahora que dices, esta mañana una señora en el autobús, que no es la primera vez que la veo, que me la encuentro, delgadísima, es decir, tiene algún problema también de exceso de dieta, y negra como un conguito, pero por el sol, ¿eh?
Los comportamientos obsesivos nos suelen llevar hacia los extremos, ¿no? O por comer compulsivamente, o por no comer y estar obsesionados por la dieta. Entonces, yo creo que es muy importante que los terapeutas que nos dedicamos a esto, y yo en concreto me dedico desde hace más de 30 años, casi 35 años a esto, tenemos que ayudar a los pacientes a recuperar el famoso sentido común, ¿no? Y un poco yo hablaba antes del sentido del límite. Nosotros estamos ayudando, y es una de las cosas más importantes que tenemos, sobre todo cuando hay cuadros de obesidad, cuando hay muchos kilos que perder, que es ayudar al paciente a recuperar el sentido del límite. ¿Qué significa esto? Significa que todo tiene un máximo. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde parece que somos pajarillos, que tenemos derecho a volar donde nos dé la gana, a comer lo que queramos, a dejar de pagar, a hacer lo que a cada uno nos venga en gana. Y sin embargo, vivimos en una sociedad, convivimos con una serie de personas y tenemos límites, ¿no? Entonces, yo me encuentro muy frecuentemente a lo largo del tratamiento de la obesidad, ¿no?, que el paciente dice, pero doctora, pero es que yo es que tengo hambre, es que yo comería más, ¿no? Porque esta persona se ha pasado durante muchísimos años que no ha tenido ese sentido del límite y lo ha perdido en el caso de la alimentación, ¿no? Yo en estos casos intento que entiendan que ese sentido del límite lo tienen en otras facetas de su vida, y les pongo el ejemplo. Digo, vamos a ver, ¿alguna vez a las 6 de la mañana, cuando ha sonado el despertador, lo hubiera tirado contra la pared y hubiera seguido durmiendo? Y me dice, sí. Digo, y sin embargo, ¿qué ha pasado? Dice, no, que me he levantado.
Claro.
Porque sale el sentido de la responsabilidad, sale el sentido del límite de hora a la que yo me puedo levantar.
Pues haz lo mismo cuando vayas a la nevera. No abras la nevera.
Efectivamente. Sin embargo, nos es muchísimo más fácil pensar que ese deseo de comer no depende de mí, depende de un ente abstracto que me lo coloca a mí en mi cuerpo.
Entonces,
nosotros lo que estamos haciendo es, a través de pequeñitos ejercicios, ayudar al paciente a que encuentre, vaya encontrando y reforzando ese sentido de límite que tienen otros campos, que lo haga. Y nos está dando un éxito impresionante.
Nos alegramos. Hoy volvemos a los titulares, aquellos o la síntesis de 10 segundos o de 2 segundos. Encontrar el sentido del límite. Esa es la frase.
Esa es la frase.
Encontrar el sentido del límite. Y si no lo encuentras, le pones un candado a la nevera y ya ves cómo.
Y tiras, si no, ponen una foto mía, no para hacerme el vudú, pero para acordarse que lo tiene que comer.
Teléfono de Starben, 93414-3631. 93414-3631. Seguro que si marcas ese teléfono te pueden ayudar, y mucho. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Adiós.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada de hablar.
Es más información.
Una tarde como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota y está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Matí.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fundació ESGAE a Catalunya i l'Associació d'Empresaris de Teatre de Catalunya, ADETCA, posen en marxa per segon any el Dia de l'Autor ESGAE amb l'objectiu d'impulsar el consum del teatre d'autors catalans i fomentar la curiositat per descobrir noves propostes. Entre el 19 de novembre i el 17 de desembre i generalment els dijous, nou obres de teatre de nou espais escènics de Barcelona i també d'Igualada obriran 1.458 entrades al públic per un 10% del cost. Anem a parlar de tot plegat amb l'Eduard Iniesta, que és el president del Consell Territorial de l'ESGAE a Catalunya, compositor i músic, per cert, li diuen el músic amb més fibres. Ara li preguntarem el per què. Eduard Iniesta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Es diu dels atletes, de les persones que més estan en forma. En el teu cas, Eduard, diuen que ets el que té més fibra perquè és que toques una quantitat de cordes i fibres que sumen els 40 instruments que toques.
No? Sí, bueno, he sigut sempre la meva dèria ja de molt jove. A mi els instruments de doble corda mediterranis doncs m'inspiren molt i han sigut la meva constant, la meva vida artística.
Molt bé, és un plaer parlar amb el músic més fibrat i amb el president del Consell Territorial de l'ESGAE perquè hem de parlar un any més d'una proposta fantàstica i que l'any passat va ser tot un èxit.
Sí, ho va ser i per això ho tornem a reproduir, perquè realment abans de fer ja tota la comunicació vam fer la roda de premsa i es van esgotar totes les entrades.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, és per això que realment animo a la gent que estigui interessada en el teatre i en els nostres autors que s'afanyin perquè s'acaben ràpid. Són 1.500 entrades que es posen a la venda, es van posar a la venda ahir i que vaja, que s'acaben molt ràpid.
Això vol dir que la gent té un interès en el teatre. Quan a vegades diuen, no, és que no m'agrada el teatre, no és pas veritat això. Hi ha molta gent que potser pel preu en aquell moment de la seva vida no pot accedir, doncs ara amb aquest 10% ho tenim una mica més fàcil.
I tant, això facilita moltíssim les coses. Tot el que sigui abaratir, més que abaratir el preu, és fer comprendre-ho, fer transmetre un missatge que el preu de l'entrada doncs, no canvia, però el que sí que canvia és el finançament i el recolzament econòmic d'aquesta entrada. Nosaltres, com a Consell Territorial de l'ESGAE, entenem que hem de consolidar projectes propis que surtin de la pròpia entitat, més en detriment, podríem dir, dels patrocinis que hem estat fent doncs, durant molts anys. Llavors, volem recolzar l'autoria catalana i a més perquè primer perquè hi ha una qualitat immensa i segon perquè nosaltres sabem els nostres autors que són els socis de l'entitat.
Uh-huh. Escolta'm, és des del dia 19 de novembre fins al 17 de desembre que podem trobar aquestes entrades. Hem de dir que cada teatre té unes sessions determinades, no?
Sí, això, la informació, cada teatre disposa de la seva informació per accedir-hi, doncs, a entrar a la web de cadascun dels teatres, o fins i tot també a través de la web de l'ESGAE o de la pròpia ADETCA, que és l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, on s'explica les particularitats de cada teatre de cara a la venda i de cara als horaris. Però, bàsicament, això afecta els dijous, quan el que diem és que si avui és dijous, els autors de l'ESGAE et paguem el 90% de l'entrada, excepte en rares excepcions, perquè potser doncs, estem parlant d'obres de caràcter de públic familiar que es fan més a cap de setmana, amb la qual cosa ho hem hagut de fer el divendres, o bé perquè són obres que es fan doncs, fora de Barcelona, que probablement doncs, per una qüestió de programació doncs, ho porten tot cap al cap de setmana, doncs estem amb el divendres més que amb el dijous.
Hi ha gent que dirà, han escollit aquestes dates perquè potser les obres de teatre que hi ha no d'allò, no fan el pes. Mentida.
No, justament nosaltres ho fem perquè l'any passat ja ho vam fer així, perquè aquesta època ho hem tornat a reproduir per Nadal, és un molt bon moment doncs, per anar a veure teatre, però d'obres de teatre d'autors catalans en tenim durant tot l'any.
Sí. A més, per exemple, hi ha propostes amb Mrs. Brown, Snorkel, 73 raons per deixar-te, Zona Franca, Plató ha mort, Els tres porquets es caguen de por, i etc.
Paraules d'amor, Les empreses barallaran per donar-te feina,
sí. I
Camargo té 1.1. Sí, i afecta doncs, a nou espais escènics, que són nou teatres, l'Almeria Teatre, el Jove Teatre Regina, la Seca Espai Brossa, la Sala Dequet, la Sala Montaner, el SAT Teatre, que és un justament que programa públic familiar, Teatre de l'Aurora, Teatre Goya i Teatre Romea.
Molt bé. Per què s'ha escollit Igualada? Barcelona i Igualada?
Aviam, en realitat això, la gestió de tot això ho porta a dir que nosaltres necessitem un còmplice necessari amb tot això, perquè no tenim els mitjans tècnics per gestionar-ho. Sí que podem fer incentivar econòmicament i també podem aportar artísticament, perquè el Consell Territorial està format per persones que som autors, que som tots molt actius i per tant tenim la nostra dir efectes artístics, per tant, i col·laborem també en termes artístics, però la gestió ja la porta a Edca, que és el nostre còmplice necessari, com et deia, és l'Associació d'Empreses de Teatre.
Fantàstic.
Sí. Llavors, ells bàsicament doncs, fixen, entre tots, fixem uns requisits i uns criteris, i els teatres que s'ajusten a aquests criteris doncs, són els que poden entrar dins aquesta campanya.
Molt bé.
Per això ha entrat també els a Igualada.
Eduard, la gent que ens estigui escoltant i digui, escolta'm, és que jo vull accedir a una d'aquestes entrades amb aquest preu, un 10% menys, com deies tu, ens hem de ficar a la web de cada teatre.
Sí, a la web de cada teatre o anar a parar a la web d'Edca o a la web de l'ESGAE, esgae.cat, i sí, a través d'aquí doncs poden accedir, però a cap i a la fi són els 100 primers que arriben, perquè el que es fa, un dels criteris era recolzar aquelles obres que tenen un determinat número d'aforo. Quan l'aforo és superior a les 200 persones, 200 localitats, queden fora dels requisits que nosaltres hem posat. Com també ho és que siguin obres que no tinguin una programació superior a 2 mesos, perquè s'entén que aquestes obres doncs, ja corren una sort determinada que no necessiten segurament del nostre ajut i de la nostra col·laboració. Tot això ho fem perquè l'ESGAE, malgrat el teatre català, malgrat tenir aquesta qualitat tan enorme, està passant un mal moment.
I tant que sí, s'ha de fer tot el possible per sortir d'aquesta situació. Eduard, no tenim més temps perquè arriba les notícies de la una. Eduard Iniesta, president del Consell Territorial de l'ESGAE a Catalunya, compositor i músic. Sí. Moltíssimes gràcies, enhorabona i gràcies per continuar pensant en el teatre i en la gent que tant ens agrada.
I serem aquí sempre.
Bona tarda.
Gràcies.
Adéu-siau. Arribem a la una, notícies, i després continuem aquí al Matí Cope Catalunya i Andorra amb aquest matí.
El Matí Cope Catalunya i Andorra. La ràdio més propera.
La una, las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado. Buenas tardes. El Constitucional va a resolver esta misma semana los recursos de amparo que el PP, el PSC y Ciudadanos han presentado esta mañana contra la tramitación de la propuesta independentista en el Parlamento catalán. En el caso del PP y de Ciudadanos, piden en concreto la suspensión del pleno que votará la moción independentista. En el Constitucional hay una unidad móvil de la cadena COPE con Ricardo Rodríguez.
Los recursos de amparo van dirigidos en contra de la vulneración de los derechos fundamentales de los que han sido objeto Ciudadanos, PP y PSC. A diferencia de los socialistas, como decías, las otras dos fuerzas han reclamado del alto tribunal medidas cautelares, pero a pesar de esa diferencia, Inés Arrimadas, Xavier García Albiol y Miquel Iceta han puesto en valor la unidad de acción.
Nosotros, estos tres partidos, hemos estado a la altura y hemos podido venir juntos.
Creo que hoy estamos llevando a cabo un acto que tiene un simbolismo que va a pasar a la historia.
Y lo que no estoy dispuesto a soportar es que se utilice el nombre de Cataluña para saltarse las leyes.
En público, al menos los tres se han comprometido a seguir luchando juntos contra el proyecto rupturista.
Mientras el presidente del gobierno participa a esta hora en un foro de comunicación, hasta allí nos vamos. Unidad móvil de la cadena COPE, María Daván.
Mariano Rajoy ha comenzado su discurso hablando de economía, pero no va a olvidar hablar de lo que llama el mayor desafío que ha vivido nuestro orden constitucional y la nación española en décadas. Después de sus palabras, habrá tiempo también para el debate, en el que tendrá oportunidad de responder a preguntas sobre ese recurso ante el Constitucional presentado por su partido y por otras fuerzas políticas catalanas, y de sus propios planes respecto a este desafío, desafío del que hablará también esta tarde el jefe del Ejecutivo con los agentes sociales en Moncloa.
La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, ha iniciado la ronda de contactos con todas las formaciones políticas de cara a cerrar el debate de investidura del próximo presidente de la Generalitat. Luis Rabel, de la marca blanca de Podemos, insiste, no piensa apoyar a Artur Mas.
Que hemos expuesto, pues, una posición que es conocida, nuestra oposición o nuestra negativa a reconducir en primera, en segunda votación, en la que sea, ni por activa ni por pasiva, a Artur Mas al frente del gobierno de la Generalitat.
Y el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su respaldo a Mariano Rajoy de cara a las generales. Lo hacía de esta forma tan gráfica.
Yo comprendo que tenemos un presidente del gobierno que a lo mejor no es muy lucido, pero sí es muy lúcido. Entonces, claro, pues yo me quedo con un candidato lúcido. Lo de lúcido se lo dejo a otras posibilidades, ¿no?
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Barcelona y Valencia quieren emular al Real Madrid y obtener esta noche la clasificación para los octavos de final de la Champions. Arancha Rodríguez.
El Barcelona recibe al asequible Bate Borisov en el Camp Nou, con la única novedad del regreso de Javier Mascherano a la convocatoria. COPE Barcelona, Silvio Ortiz.
Luis Enrique ha dado la convocatoria esta mañana. Vuelve Mascherano, que cumplió sanción en Liga. Queda fuera Mati, el técnico da descanso al central francés. También puede dosificar a Busquets o Rakitic. Iniesta volverá a ser titular tras superar la lesión y Ter Stegen ocupará la portería. El Barça vuelve a clasificarse para puede clasificarse para octavos matemáticamente hoy. Si gana el Bate Borisov y la Roma no gana el Leverkusen en el Camp Nou, se vivirá una noche reivindicativa porque varias organizaciones repartirán 30.000 esteladas fuera del estadio.
El Valencia, por su parte, también puede certificar su clasificación ante el Gante en Bélgica. Enviado especial Hugo Ballester.
Mañana fría y nublada en Gante. En estos momentos la expedición valencianista se dispone a realizar un pequeño paseo por las calles de la ciudad. A las 6:20 está prevista la charla técnica, donde Nuno dará a conocer el 11 a sus futbolistas, con Barragán, Mustafi, Parejo y Mina como novedades. No será hasta llegar al estadio cuando sabremos si Negredo está entre los convocados.
En París sigue declarando el jugador del Real Madrid, Karim Benzema, como testigo en el caso de un presunto chantaje con contenido sexual hacia su compañero de la selección francesa, Mathieu Valbuena.
Gracias, Arancha. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Son los más fuertes. Son los mejores. Vive la Champions en COPE.
Vamos ya.
Este miércoles, desde las 8:15.
Bueno, pues va a comenzar el partido.
En Valencia.
Con esta alineación es que da
gusto. Fútbol Club Barcelona, Bate Borisov.
Vamos a ver cómo rueda la pelota.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
De repente la que se ha montado.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Al ver, le faltaba algo para ser del todo Alberto, como un coche nuevo que le complementase. Atrevídete al ver. Coge ese toque que te falta, conduce un coche nuevo y que esta vida sea todo para ti. Y si estrenas coche, con nuevo de Verti pagas por tu seguro la mitad. Verti.es, seguros para gente despierta.
Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
L'actualitat, les notícies cada 25 minuts i altres històries que tenim preparadetes des d'ara i fins a les dues. Però ara sí, ara les notícies, l'actualitat, l'última hora a Catalunya. Carles Ossada, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Temps tranquil, càlid arreu de Catalunya. Un dimecres amb cel serè, temperatures que van cap amunt. 22 graus a Barcelona, 21 a Tarragona, 20 a Girona, 19 a Lleida, 13 a Andorra la Vella. Transport públic, cap incidència, xarxa viària ja normalitzada. La situació a la 2 a Lleida en direcció a Barcelona per un accident entre dos camions a primera hora del matí i encara hi ha problemes. Està tallada la C35 a Sant Celoni, un accident entre dos camions i un turisme, accident important i greu. Ha fet una víctima mortal i dos ferits greus. greus. També hi ha cua en aquest punt. Es fan desviaments per una pista forestal i un polígon industrial. Parlava fa uns moments la Sílvia Ortiz de la jornada o del dia reivindicatiu que hi ha avui al Camp Nou. Doncs hi ha polèmica sobre la taula, ja que el col·lectiu de socis del Barça, que es diu Blaugrana al vent, han demanat avui a la Junta Directiva presidida per Bartomeu que no permeti el repartiment de 30.000 banderes estrelades al Camp Nou per part de diverses entitats independentistes com l'ANC o Òmnium Cultural per evitar que el fet Blaugrana sigui un manifestòdrom o un pasquí a favor de la independència. I a Martorell, més de 150 persones s'han manifestat pels carrers d'aquesta localitat per reclamar al govern central i també a la Generalitat una solució que garanteixi la viabilitat de la planta química de Solvay, el futur de la qual està amenaçat per la sanció imposada pel Ministeri d'Indústria a causa d'una infracció de la normativa elèctrica.
Gràcies, Carles. A 2:45 de dues, més notícies de Catalunya. Ara mirem el Twitter, un Twitter que no descansa, non-stop 24 hores, @elmaticope.
Bueno, la veritat és que hi ha molts temes importants. Per exemple, també vull destacar a banda dels que s'estan parlant al llarg del matí, de que Karim Benzema està en Versalles declarando bajo arresto en la investigación por chantaje a su compañero Valbuena, compañero de la selección. Bueno, pues todo el mundo está hoy muy volcado con este tema. También se habla de Robbie Williams, que no fue ni la depresión, ni la ansiedad, ni la paranoia lo que provocó el suicidio de Robbie Williams. Por lo visto tenía una demencia de cuerpos de Lewy, así se llama, que es una enfermedad neurodegenerativa, lo que le llevó, según su mujer, que le han hecho una entrevista, le llevó a la muerte. También se está hablando de atención de los actores de Star Wars, y como ellos piden que se cumpla el sueño de un enfermo terminal, han decidido que ese niño pueda ver el nuevo episodio antes del estreno, o sea, antes de que la película la veamos a principios de mes. Bueno, pues han decidido que esa persona cumpla ese sueño. Estamos hablando de un hombre de 32 años que se encuentra en su casa reposando junto a su mujer y que hizo pública, pues eso, las intenciones de que le encantaría verla antes de tal. Pues los actores han decidido que la fuerza le va a acompañar a esta persona antes que a nadie. Así que enhorabuena.
Claro que sí.
Enhorabuena. Bueno, también se habla ahí mucho de Sáenz de Santa María, la vicepresidenta. Atención, ha tenido un accidente de globo en Planeta Calleja, lo comentaba Carlos Herrera en su programa. Bueno, pues se encontraban en pleno rodaje del programa Planeta Calleja cuando sufrieron un accidente mientras bajaba el globo aerostático junto a Jesús Calleja. Parece ser que durante la travesía el aparato pues perdió un poco la fuerza, lo que provocó que llegase a tierra antes de lo esperado. Gracias a un vídeo subido en YouTube hemos podido ver parte del incidente, pero lo que sí que está claro es que Sáenz de Santa María es deportista y además va a hacer una etapa a pie del Camino de Santiago.
Muy bien.
Bueno, Planeta Calleja está llevando todos los políticos.
A tots, sí.
Bueno, hasta incluso Albert Rivera se va de rally con Jesús Calleja, hoy lo se puede ver, un avance, es el programa del domingo. Y la cara de Albert Rivera es de...
Ay.
Del home, mono, luego no me lo
quites. Ahí Pablo Iglesias va tocar la guitarra a l'Hormiguero.
Sí.
I no es va tallar la cueta. No van ser capaços de tallar-li la cueta.
No le cortaron la cola, es verdad. Bueno, @elmaticope, el Twitter del programa. Si nos quieres seguir, ya sabes, estaríamos encantados.
De dilluns a divendres de 12 a 2, la ràdio més pròxima. Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Aquí están los minutos que dedicamos al Bufete Rojas y aquí está la abogada, la letrada Marielba Rojas. Marielba, buenos días.
Buenos días, Pepe.
Vamos a aprovechar el tiempo y déjame que te haga una primera pregunta. ¿Cuáles son los conflictos habituales que se producen en las herencias, que es vuestra especialidad?
Bueno, pues los conflictos se suelen producir en el reparto de los inmuebles. Quiero decir, el reparto de los pisos, de los aparcamientos, incluso de las casas del pueblo. Suele haber desacuerdo entre los herederos en el destino de los inmuebles, porque unos quieren vender, otros quieren arrendar, otros quieren usarlo incluso sin pagar, en perjuicio de los demás hermanos, claro. Piensa que para vender, previamente hay que tasarlo, y los herederos no se ponen de acuerdo en quién elegirá el tasador, o la empresa que va a gestionar la venta o el arriendo, o en quién va a pagar el IBI, quién va a pagar a la comunidad de propietarios mientras se vende. Discuten incluso por el alta o baja de los suministros.
Cierto es. Otro punto de conflicto, Marielba, lo encontramos en el reparto de las joyas y muebles de la casa, ¿no?
Sí, suelen producirse conflictos porque no se ponen de acuerdo en el valor que tienen, ni siquiera en elegir al tasador.
Por tanto, soluciones que hay para evitar estos conflictos.
Bueno, la solución o las soluciones deben estar en el propio testamento, porque el testamento es un documento fabuloso para prevenir, para evitar los conflictos que se producen habitualmente en el reparto de los inmuebles que vienen de las herencias, y evidentemente hay que aprovecharlo.
¿Y en los testamentos que hacéis ahí en el despacho, en el bufete Rojas, tenéis en cuenta esto?
Por supuesto, siempre ayudamos a hacer un buen reparto.
Bueno, pues ya lo sabes, si queréis algún buen consejo, llamad a Marielba Rojas, Bufete Rojas. Te digo el teléfono, 93246-6096. Está en la calle Caspe 37, segundo tercera de Barcelona. Bufete Rojas, recuerda el teléfono, 93246-6096. Y en internet, www.bufeterojas.es. Muchísimas gracias, hasta
a
luego.
A ti, Pepe, hasta luego.
¿Qué? ¿Encendemos la linterna?
Han pasado más cosas en este día en España que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna.
Juan Pablo Colmenarejo te informa
también
en COPE.
Mientras ahora analizamos la revisión al alza que Bruselas ha hecho de las previsiones.
Y cuando está acabando el día, busca para ti las claves de la actualidad.
Pues poco a poco se va alejando la crisis más profunda. Por lo menos
Juan Pablo Colmenarejo y el deporte, con Manolo Lama.
¿Y en el deporte qué debatimos hoy, Manolo?
Bueno, es muy sencillo. Mañana a las 6 en el tiempo de juego, el Madrid se enfrenta.
5 horas de información, desde las 7 de la tarde.
Oye, las redes sociales se caen también como si fuera suministro eléctrico, ¿no?
Ha cundido un poco el pánico.
Sí.
Y eso yo creo que es una reflexión que debemos hacer todos.
La linterna tecnológica. La última hora. El análisis de los mejores expertos. Cada uno con su especialidad.
¿Pero se puede ir a Marte sin preparación?
No nos da tiempo para que la tecnología con la que hoy contamos sea capaz de enviar a seres
humanos. Juan Pablo Colmenarejo, contigo en La Linterna. Pensando lo que le pides a la radio cuando acaba el día.
COPE. Estar informado.
Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cura-li. Avui t'he escrit un poema en vers. Un sol escrit, un recull de mel. Mai fins avui no he estat tan dolç. Mai fins avui no he estat tan dolç.
Avui, al començar el programa, el Matí Copé Catalunya i Andorra, ens hem volgut fer ressò d'una informació i ens hem volgut posar en contacte amb els veïns de la zona perquè ens diguessin la seva. Parlàvem concretament de la zona de robadors de Barcelona i el tema que tenen amb el problema de la prostitució, es veu que amb el tràfic de drogues, etc. Hem parlat amb un veí, ens ha dit coses que la veritat ens han deixat una mica aturats, però també les volem comentar avui amb el president del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, l'Alberto Fernández Díaz. Bona tarda, Alberto.
Hola, què tal? Bona tarda.
Hem parlat amb un veí i la veritat és que problemes de prostitució, de drogues, de baralles, no veuen solució. Què dius, Alberto, des del Partit Popular, què dieu?
Doncs que sí que hi tenen, i la resposta ha de ser clarament policial, és a dir, policia suficient al carrer per lluitar amb efectivitat contra aquestes pràctiques il·legals, contra aquestes màfies que sense escrúpols exploten a les persones, contra aquells que fan de la droga el seu negoci, però és evident que si ja falla la primera premissa, és a dir, si no hi ha policia al barri, si la presència policial és residual, que és el que està succeint aquí a Robadors, al Raval i a molts altres indrets de Barcelona, és evident que quan es baixa la Guàrdia en Seguretat es disparen els delictes, es disparen aquestes activitats il·legals i al final els únics que estan insegurs malauradament, com sempre, són els propis veïns que pateixen les conseqüències d'aquesta manca de resposta policial, que és el que jo reclamo.
Alberto, hi ha una manca de seguretat a nivell general a la ciutat de Barcelona?
Bé, depèn amb qui ho comparem, no? Si ho comparem amb altres ciutats europees, Barcelona té uns índexs relatius de seguretat. Però, clar, en la darrera enquesta de seguretat de Barcelona reflectia que un de cada cinc barcelonins l'any passat havien sigut objecte d'un delicte o infracció penal. Això significa una dada molt preocupant i el que és pitjor de tot, hi ha molts barcelonins que fins i tot quan són objecte d'un delicte o d'una falta, ni tan sols ja ho denuncien per les traves o per les molèsties o simplement per la convicció de que no serveix de res denunciar perquè després la justícia no funcionarà perquè el delinqüent entrarà per una porta i sortirà per l'altra, no? Això és el que hem de treure del cap a la gent. I sobretot, insisteixo, s'hem de perdre per part d'aquells que ens governen, l'Ajuntament i la Generalitat, perquè els Mossos són els competents en seguretat a Barcelona, hem de ser conscients de que hem d'actuar amb madura, amb mà ferma, contra la delinqüència sense cap tipus de complexa per respectar els drets que hi tenen la gent normal, que compleix les lleis i paga els seus impostos, que són aquells que hem de protegir. I que quan no hi ha policia suficient, doncs qui està segur és precisament el delinqüent. I el que nosaltres volem, que l'únic que no ha d'estar segur als nostres carrers són els delinqüents, perquè saben que si fan una malifeta seran immediatament detinguts i posats a disposició de la justícia per la pròpia policia.
Alberto, en el cas, per exemple, de la prostitució en aquesta zona de Barcelona del Raval, concretament, quina seria la resposta que es podria donar a aquestes prostitutes? Què hauríem de fer amb aquestes màfies que hi ha?
Bé, aquí hi ha una doble resposta social, és a dir, perquè hi ha persones, en aquest cas dones que són obligades a aquesta pràctica per màfies o altres perquè no han tingut una altra possibilitat de guanyar-se la vida, que l'Ajuntament les ha d'acompanyar perquè des d'una resposta social per tal que puguin inserir-se a la nostra societat. Però no ens enganyem, bàsicament el que hi ha en la immensa majoria de casos són màfies que sense escrúpols les exploten aquestes dones, que s'aprofiten de la seva situació de vulnerabilitat, i el que hem de fer és actuar contra aquestes màfies. Si a sobre no hi ha una presència policial continuada, doncs al final se van afegir pràctiques il·legals, no? Aquesta explotació de dones per part de les màfies, la venda il·legal de drogues que s'estan produint en barris com el Raval i l'entorn del carrer Robadors, i al final es multipliquen les pràctiques irregulars, es dispara la sensació d'inseguretat, i malament es trobem en la situació de que molts veïns, fins i tot de tota la vida, marxen o volen marxar de la casa seva, que molts d'ells era la casa dels pares o els avis, i si no poden marxar, l'últim que desitgen és que els seus fills continuïn vivint en el barri al costat d'ells, no? Jo crec que és una veritable tragèdia barcelonina.
Doncs sí. Alberto, ya sabes que nosotros utilizamos mucho las redes sociales. Hay un oyente que nos dice, preguntarle a Alberto Fernández sobre lo siguiente. Dice, el gobierno del Partido Popular presentará recurso contra la ley 24/2015 contra el alquiler. El término se acaba el 5. ¿Sabes de qué va?
Pues no sé. Si del ayuntamiento, que es lo que me corresponde a mí, no, si no me concreta si es ley del Congreso, ley del Parlamento de Cataluña, etcétera, pues yo ahí te podría hacer una parrafada sin decirte nada, pero no.
Muy bien. Estilo. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Lo miraremos, estudia y si hay alguna respuesta.
Y al siguiente programa lo comentamos.
Fenomenal. Venga, pues que quede dicho para que veáis.
Que te concrete la pregunta, la ley.
Se pone aquí la ley 24/2015 contra el alquiler. Dice, el término acaba el 5 de noviembre. Bueno, lo estudiamos y en cualquier caso, pues
una ley contra el alquiler, tal y como está anunciada, no, ¿sabes?
Uh-huh. Vale.
Nadie va contra el alquiler, es una opción de acceder a la vivienda.
Bueno, pues le daremos respuesta a este caballero cuanto antes. Vamos a seguir hablando sobre el tema de los presupuestos para el 2016. Alberto Colau quiere recortar un 24% las inversiones en la ciudad, ¿no?
Sí, ella ha presentado ya un primer documento de trabajo, lo que deben ser sus presupuestos municipales para el 2016, y uno de los primeros datos que sorprende es que recorta las inversiones, es decir, actuaciones del ayuntamiento para mejorar la calidad de vida en los barrios, el mantenimiento de la ciudad, también habría que asociarlo también a una parte de estas inversiones, y por lo tanto, evidentemente, si eso añadimos que consolida, por ejemplo, los incrementos fiscales de los últimos años de Xavier Trias, porque se incrementa la recaudación fiscal según las previsiones presupuestarias de Colau, pues evidentemente lo rechazamos, ¿no? Piensa que Colau hace lo mismo que Xavier Trias, dice a los barceloneses que va a congelar el IBI, y en realidad esta es una congelación trampa, porque lo que congelan es el coeficiente del impuesto de bienes inmuebles, el IBI, cierto, pero como cada año se van revisando los valores catastrales, cuando escuchamos de que nos van a congelar el IBI, decimos, mira qué bien, no vamos a pagar más, pero como te congelan el coeficiente, pero el valor de tu piso sigue subiendo cada año porque el catastro se va revisando automáticamente cada año, lo que nos interesa de verdad es el recibo, no se congela, sino que cada año pagas más. Pues bien, la ciudad Colau prevé también nuevos incrementos en la recaudación fiscal en Barcelona cuando la mitad de los ingresos fiscales del ayuntamiento son del impuesto de bienes inmuebles. Y además prevé un superávit de más de 100 millones de euros, es decir, que se va a quedar con dinero en caja, como si no tuviéramos necesidades suficientes que encarar para poner ese dinero no en la caja, sino ponerlo a trabajar en beneficio de lo más importante, crear empleo, o reforzar las políticas sociales para atender con dignidad y suficiencia pues a la gente que lo necesita, ¿no? Gente mayor, personas discapacitadas, acceso a la vivienda desde el alquiler social, sanidad, educación, guarderías, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Alberto, nos queda tan solo un minuto. Quiero aprovechar para preguntarte por el tema de las esteladas en Nou Camp. Se van a repartir 30.000. ¿Qué opinión te merece todo esto?
Bueno, primero que es un error politizar. Un campo de fútbol es un punto de encuentro y ahí los únicos colores que unen son los deportivos, sean blaugranas o sean blanquiazules. Y yo me pregunto, aquellos que reclaman la presencia de esteladas apelando a la libertad de expresión, ¿defenderán también la presencia de banderas españolas en el Camp Nou apelando a esa libertad de expresión? Porque no vemos ninguna bandera que no sea estelada o una señora blaugrana, nadie va con la bandera de España, quizá. Y no es porque no haya culés que se sientan también españoles, además de catalanes. ¿Sí? Quizá es porque llevar la bandera de España en determinados ámbitos es sinónimo de ser objeto de una intimidación o de un insulto.
Alberto, te agradezco como siempre que hayas estado con nosotros una semana más. Recordar que Alberto Fernández Díaz nos acompaña todos los miércoles en el Matico de Cataluña y Andorra. Alberto, muchas gracias.
A vosotros, buenas tardes.
Que vaya bien, hasta la próxima. Ya sabeu, si teníeu algun dubte, alguna pregunta, també podeu fer servir el nostre Twitter. Recordeu, @elmaticope.
Si vols que t'expliquin les coses com a tu t'agrada, escolta El Matí, Cope Catalunya i Andorra.
Aquí seguim al Matí Cope Catalunya i Andorra. Si jo et parlo de l'Institut Català del PEU, que està al carrer Rosselló 335, cantonada Passeig de Sant Joan, tu ja dius, ja conec, ja heu parlat d'això a la Cope. Doncs sí, insistim en el tema, perquè el tema de la salut dels peus és molt, molt important, no cal oblidar-la. I per això saludem al Josep Muñoz, que és podòleg de l'Institut Català del PEU. Josep, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Avui hem de parlar dels peus més petits. Parlem dels peus dels nens. I la primera pregunta, Josep, quan hauríem de portar els nostres fills, nenes, nens, al podòleg? A veure, quan?
Bueno, a partir dels 3-4 anys es pot començar a valorar si el nen té una patologia i si és convenient començar a tractar-la per poder corregir-la. Llavors, a partir d'aquesta edat, si els pares detecten alguna alteració quan camina el seu fill, seria el moment de portar-lo al podòleg.
Hi ha unes malalties, uns problemes de nens, malalties podològiques típiques, les que tracteu més habitualment?
Sí, de totes les patologies que pot haver-hi en un peu infantil, la que més ens trobem en consulta és el peu pla infantil, que és quan el nen fica el peu cap endins i dona una sensació de peu enfonsat.
Peu enfonsat. El peu cap endins i el peu cap a fora, això també és un problema o no? Perquè és molt comú veure els nens que caminen com si fossin petitos, no?
Sí, aquest seria possiblement el segon motiu més de consulta.
Més de consulta. I això es pot corregir?
Sí, tot això el podem corregir amb un tractament adequat.
Un tractament complicat, difícil, llarg o no?
No, és un tractament que es fa mitjançant una exploració i a partir d'aquí es fa un seguiment quan ja porta el tractament per veure com funciona, si s'ha de retocar o es va fent control.
És habitual que els pares o les mares, a vegades més les mares que els pares, almenys en aquest país encara, portin el nen o la nena al podòleg? Ja és cada vegada més habitual això, Josep?
Sí, cada cop hi ha més consciència a l'hora de veure com caminen els nostres nens, i a partir d'aquí qualsevol anomalia que veuen, de seguida van al podòleg.
Antigament, quan un nen deien, és que aquest nen sembla una mica patoso, que dèiem, no? I a vegades no és que fos patoso o tingués problemes de coordinació, sinó que tenia algun problema en els peus, no?
Sí, antigament no es feia amb els tractaments com s'havien de fer. Avui en dia tenim molts coneixements, molta tecnologia per poder fer tractaments que funcionen pràcticament al 100%.
El tema del calçat en els adults és importantíssim. En els nens, si cal, encara més, no?
Sí, la sabata és molt important quan, a partir de quan comença a caminar. Abans no, és més un tema estètic, però a partir de que comencen a caminar és molt important faci servir una sabata per cada tipus d'activitat que faci el nen, i sobretot que siguin molt flexibles.
Molt flexibles.
Sí.
I dit això, Josep, moltíssimes gràcies. Us recordo que el Josep Muñoz i tot el seu equip de podòlegs està a la vostra disposició a l'Institut Català del PEU, Institut Català del PEU, a Barcelona, carrer Rosselló 335, cantonada Passeig de Sant Joan. Vos truca per telèfon 93
4 58 23 75. A la pàgina web tindràs tota la informació. Institut Català del Peu, tot en minúscules, tot juntet, punt es. Institut Català del Peu, punt es.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra, la ràdio més pròxima.
Amor a Dios. No se puede continuar.
Qué bien que suena la música de Rafael. Bueno, si lo quieres escuchar mejor, recuerda que el 21 y 22 de diciembre va a estar en el Gran Teatro del Liceu y además acompañado de 70 músicos en un concierto sinfónico. Si quieres comprar tu entrada, festivaldelmileni.com. Rafael en concierto.
Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra, la ràdio més propera.
Con el diagnóstico precoz del cáncer de próstata, un elevado porcentaje de pacientes pueden ser curados con técnicas poco agresivas que evitan la impotencia sexual y la incontinencia de orina. En el Instituto Médico Tecnológico somos pioneros en el tratamiento del cáncer de próstata con braquiterapia en tiempo real dinámico, con más de 300 pacientes operados en los últimos 10 años. Instituto Médico Tecnológico. Teléfono 93-285-3399. 93-285-3399.
Señorita, ¿me concede este baile?
Sí, claro, cuando suene un bolero.
Y el bolero sonó porque Sala Tango te ofrece la mejor variedad en bailes de salón. Cha-cha-cha, tango, paso doble, vals, swing, merengue. Todos los miércoles, jueves y domingos, Orquesta Millennium. Viernes y sábados, Orquesta Fase 4. Ven a bailar con nosotros. Encuéntranos en calle Diputación 94 o en saladefiestatango.com. Línea 1, Metro Rocafort.
¿Ya sabe que el oro ha subido? No espere más y aproveche para vender o empeñar su oro. En Compro Oro Goya, hoy pagamos a 20 euros el gramo. Además, un regalo sorpresa. La plata la valoramos a 300 euros el kilo. Visítenos en Paseo San Juan 163, esquina Industria, o llámenos al 93-476-0437. Valoración sin compromiso. Le esperamos en Compro Oro Goya, Paseo San Juan, esquina Industria.
Llum, foc, acrobàcies, circ. Vine a veure la nova superproducció de Terry Gilliam dels Monty Python. L'òpera que ha triomfat a Londres i Amsterdam. Benvenuto Cellini de Berlioz. Del 8 al 19 de novembre al Liceu.
La Clínica Dental Plaza Cataluña aplica cada 30 días las mejores condiciones en un servicio. Por 25 euros al mes, sin entrada ni intereses, le ofrecemos reponer el diente que perdió. Consulta gratuita. Estamos junto al Corte Inglés. Solo hasta el día 15. 900-242-900. 900-242-900.
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego! Hoy un montón de gente nos estará oyendo en las carreteras.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Cuando hay un problema de sobrepeso y obesidad, es posible que alguna semana no haya bajada de peso, porque en una carrera de fondo hay que aceptar algún momento de debilidad. Sin embargo, no te lo justificaremos diciendo que no te preocupes, porque sí que hay cambio de volumen. Nosotros sí que vamos a ayudarte de verdad a bajar peso, siendo realistas, superando los obstáculos y aumentando de forma muy importante los resultados. Llámanos y ven a vernos. Te estamos esperando.
Llama al 93-414-36. 631 y pide una visita informativa sin coste para ti. La doctora Torrejón te atenderá personalmente.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez,
la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A partir de las 2, hoy en el mediodía COPE, vamos a contar, por ejemplo, una noticia que hemos conocido hace unos minutos. La CUP, los antisistemas de la CUP, ya le han dicho a la presidenta del Parlamento catalán que al menos de momento no piensan en apoyar la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat. Se explicaba en estos términos el presidente del grupo de los antisistemas de la CUP, Antonio Baños.
Entre sí a Mas y no a Mas, nosotros siempre hemos negado que ese sea el debate, y sobre todo porque no es un debate de personas, y sobre todo porque no hay ultimátums en este sentido. Entre sí a Mas y no a Mas hay posibilidades que además son mejores, son de consenso, son más sólidas y que nos pueden hacer que este proceso en este momento delicado sea más robusto.
Eso es lo último que nos llega desde Cataluña. También contaremos los detalles de ese recurso de amparo que han presentado hoy ante el Constitucional Partido Popular, Partido Socialista de Cataluña y Ciudadanos contra la tramitación de la propuesta independentista en el Parlamento catalán. Ciudadanos y el Partido Popular piden la suspensión del Pleno, que debe votar la moción, mientras que el PSC a esa última medida no se ha sumado. Escuchamos a Inés Arrimadas, de Ciudadanos, a Javier García Albiol, del Partido Popular, y a Miquel Iceta, del PSC.
Probablemente es el desafío más grave que hemos tenido a la democracia de este país en los últimos 30 años.
Un acto de tiranía como es el de pretender iniciar el proceso de ruptura.
Que no aceptamos un proceso por el cual se vulnera de forma flagrante la legalidad.
Por su parte, el presidente Rajoy sigue con sus reuniones, pero antes ha participado, hasta hace tan solo unos instantes, en un foro en el que también está nuestra compañera María Daván. ¿Qué ha dicho el presidente, María?
Rajoy ha criticado duramente la deslealtad constante de la Generalitat, deslealtad que contrasta, decía, con el comportamiento leal y solidario del gobierno. El presidente insistía en que el Estado tiene mecanismos para hacerles frente y advertía:
ni España, ni su gobierno, ni sus partidos políticos, ni sus instituciones son responsables de lo que allí pasa, ni de los escándalos, ni de la ruptura de la coalición de gobierno, ni de la desaparición del catalanismo moderado e integrador.
Rajoy no adelantaba hipótesis sobre qué dirá el Constitucional, pero sí insistía en que recurriría ante este órgano si se aprueba la resolución del Parlamento y se lo irá comunicando a los partidos políticos con los que se ha reunido.
También iremos en el mediodía COPE hasta París para contar que el futbolista Karim Benzema ha tenido que ir a declarar ante el juez por su presunta implicación en un chantaje a su compañero Mathieu Valbuena, al que le pidieron 150.000 euros para que no se difundiera un vídeo sexual en el que supuestamente aparecía. Y tendremos también más detalles de los nuevos yihadistas, dos yihadistas detenidos en Barcelona. Todo esto y más a partir de las 2 en el mediodía COPE. Ahora llega El Espejo, ahora llega José Luis Restán.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Matí, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'actualitat a Espanya i al món, José Luis Pérez, cap d'informatius de la cadena COPE, i ara nosaltres seguim des de COPE Catalunya Andorra fins a les 2 amb el teu matí de ràdio. Per cert, vols saber quina és l'última hora aquí, a Catalunya? Doncs ara mateix te l'expliquem. Carles Ossada, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Poques novetats, eh? Temps molt tranquil, càlid, un dimecres amb cel serè, temperatures que van pujant poc a poc, 22 graus a Barcelona, 21 a Tarragona, 20 a Girona, 19 a Lleida, 13 a Andorra la Vella, cap incidència, transport públic, xarxa viària encara tallada a la C35, Sant Celoni, per un accident entre dos camions i un turisme que ha fet una víctima mortal i dos ferits greus i a cua perquè es fan desviaments a través d'un polígon industrial. La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, investiga si existeix una presumpta falta de transparència i preus abusius a empreses funeràries de la capital catalana per comprovar si operen des d'un tracte objectiu, ja que ho considera un servei essencial. Vila ho estudia després d'haver rebut queixes d'una associació d'usuaris que sosté que les empreses s'aprofiten de la situació emocional, segons la sindicatura de greuges de la capital catalana, l'Assumpció Vilà. I la marca Seat, que està entre els 800.000 vehicles que el grup Volkswagen ha anunciat que podrien tenir noves irregularitats relacionades en aquesta ocasió amb el mesurament d'emissions de CO2, segons un portaveu de l'empresa automobilística de Martorell. Mala notícia per als amics de Seat, eh?
Gràcies, Carla Dosada. T'escoltem ja a tu i a tot l'equip d'informatius de COPE Catalunya Andorra a partir de les 2. I 10 minutets ja abans de que arribi l'última hora esportiva, perquè avui crec que juga el Barça a la... Juga el verd del Barça a la Champions avui. És avui quan juguem? És avui? És el dia d'avui? És avui? No? No? Sí, és avui, sí, sí, no? Avui, és avui, home, és avui. És que està darrere el vidre i jo sóc miop i no l'acabo de veure bé. Montse, com està el Twitter?
Doncs s'està parlant que avui fa 100 anys que Albert Einstein els va explicar la teoria de la relativitat. Així ho estan celebrant. molts seguidors d'Einstein i, clar, després d'aquesta teoria la cosa, el món va canviar. També s'està parlant de les tendències a l'hora de robar. Almenys Espanya s'ha fet un rànquing, tot i que ha baixat el número de persones que hurten,
sí,
que són amigos de lo ajeno, el que més es roba, per ordre.
A veure, atenció.
Els tablets, els mòbils. Els complements de moda com gafes, collares, guantes...
Guants...
Després vinos i cuchillas d'afeitar.
Però tot això que els pispes ho pispen al Corte Inglés o on?
Bueno, depèn de...
Vull canviar la tendència.
Depèn d'on t'estiguis, on t'estiguis, però és el més... el més, així, a grosso modo, que s'emporten. També s'emporten d'altres coses que podríem comentar, però que aquestes són les preferits.
No recordes, Montse, aquest vídeo viral de fer ja alguns mesos d'aquella senyora que robava als Estats Units en una gran superfície un televisor?
Ah,
un televisor enorme que se'l posava sota les faldilles. Impressionant, eh?
Sí, sí, com que no quiere la cosa y dice, va, me meto una tele. Bueno, a banda d'això, s'està parlant encara el tema Benzema, que portem tot el dematí, sí, amb el tema d'aquestes declaracions a Versalles, bajo arresto, la investigación por chantaje a Vallbuena, que es un compañero de selección, i molta gent ho comenta a la xarxa, és que no para des de bon dematí,
sí, sí,
que hem encès a l'ordinador en aquest programa, la gent diu la seva. També es parla de Robbie Williams. Recordem que no va ser ni depressió, ni ansietat o paranoia el que va desembocar la suïcidi a Robbie Williams, el gran actor, sinó, segons la seva dona, que avui li han fet una entrevista a una revista, diu que fou una demència de cuerpos de Lewy, que així es diu aquesta malaltia, sí, neurodegenerativa.
És dels temes
més comentats, ja sabeu, arroba al Matí Cope, i també el tema de Soraya Sáenz de Maria, que ha viatjat en un globo aerostático con Calleja i han llegado a la calle antes de tiempo. Però bueno, por suerte no ha pasado nada.
Rajoy el helicóptero, sí. Sáenz de Santa María el globo.
Y si queréis ver hoy Albert Rivera, un avance de lo que será el domingo el programa de Planeta Calleja, o se ve a Albert Rivera haciendo del compañero de Carlos Sáenz, aquello de aprieta, aprieta, aprieta,
de copilot. Copilot.
Sí, pues has de copilot y la cara...
Patido de patido, ¿no?
Bastant. Por si voleu aprofitar, ho veieu a internet. Arroba el Matí Cope.
I abans que arribi l'Albert Díez i ens expliqui la veritat, i només la veritat, sobre el cas Benzema, yo os quiero recomendar un gabinete de abogados de lo mejorcito que tenemos en Barcelona. Se llaman Campmany Abogados. Son abogados especialistas en incapacidad permanente, abogados especialistas en accidentes de trabajo, también abogados laboralistas y especialistas en reclamación de seguros. Ya sabes, cada mes pagando el seguro y cuando tiene que responder el seguro, no todos, algunos no responden. Pues Campmany Abogados te ayuda. Campmany Abogados, 93-159-98-24. Te lo repito, 93-159-98-24. Bufete Campmany Abogados, de toda confianza, en Barcelona, calle Muntaner, 177.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Albert Díez, ja has arribat, ja estàs aquí, bueno, des de bona hora de matí, això s'ha de dir.
Sí, a més, ben vingut a fer el titular de les 12, també,
sí,
eh?
Sí,
tu estaves allà amb l'ordinador,
sí,
el cas Benzema,
Casi
Calleja, Soraya, clar, no m'has parat atenció, cosa que a mi em sap greu.
No,
però sí, torno a estar aquí, en aquesta cita habitual de 2:45 a 2.
Ets l'home invisible per la Montse.
Home, invisible.
No, tu deixa, que tinc la pantalla de l'ordinador i estic aquí constantment.
No, però la Montse és una persona absolutament, no sé, gairebé porta la pantalla com a cap.
Sí. Se li està fent el cap quadrat.
Sí, sí. Tens el cap quadrat, Montse.
Sí.
T'he dit collado.
Bueno, anava a dir una cosa, no la diré.
No,
escolta'm, avui hi ha partit del Barça, però es parla més de les estelades i de tot el prèvio que del partit que es jugarà,
no? Sí, perquè el partit a priori no ha de suposar cap problema pel conjunt blaugrana en aquesta quarta jornada de la Lliga de Campions. Barça bate Borisov. Aniràs al Camp Nou?
Sí.
Sí? I esperes veure una bona golejada, no?
Home, tant de bo, però el Barça últimament...
A casa? No, home, no. S'hi va resoldre bé allà, amb
después
dos gols...
Després
del Villanovense, hay un antes. Sí, el después es la vuelta, ¿no? El después es la vuelta contra el Villanovense. No? A priori avui de guanyar bé el Barça, sobretot mirant el clàssic i aquest partit abans del cap de setmana davant el Villarreal, evitar que algun dels jugadors importants doncs es lesioni, no? Però jo crec que la victòria no ha de perillar, si no, malament aniríem. Recordem com està el grup E, on està enquadrat el Barça en aquesta fase inicial de la Lliga de Campions. Sí. Barça líder, 7 punts. Segon, Bayer Leverkusen amb 4. Tercer, el rival avui del Barça, el conjunt bielorrus del Bate Borisov, amb 3 punts, i tanca el grup la Roma amb només 2 punts. Torna respecte a l'última convocatòria i al Halloween de Getafe Javier Mascherano, cau Matié de la convocatòria, ha ficat també Luis Enrique dins els convocats a Gumbau, el futbolista del filial, però que sovinteja molt, sobretot als entrenaments amb la primera plantilla, i el dubte avui és saber quines rotacions farà el tècnic del Futbol Club Barcelona, pensant en això, en que el Barça té Villarreal, que després hi ha una aturada de seleccions, però que el Barça nodrirà a moltíssims combinats, que veurem quants quilòmetres fan uns i altres, perquè després ja arriba el clàssic. El clàssic al Bernabéu, el Real Madrid, Futbol Club Barcelona. I aquest partit que estem vivint, o el prepartit i durant el partit, serà una qüestió molt visual, no?, de veure com està la grada. Primer, quants aficionats s'apropen al Camp Nou, si podem distingir quants són seguidors aficionats al Barça, socis, fins i tot et diria, dels que venen i que habitualment no van al Camp Nou, vaja, dels que encara queden per aquí. Sí, turistes, sí. Que, tot i ser mes de novembre, encara donen voltes per Barcelona. I després veure quantes estelades hi ha a les grades del Coliseu Blaugrana. Tot i que, com ja venim informant, hi ha una treva entre el Barça i la UEFA per aquest cas, les estelades. Saps que no deixa la UEFA, recordem-ho, que dins els recintes, dins els estadis, hi hagi reivindicacions de tipus polític, al·lusions amb connotacions polítiques, amb símbols a les graderies, i el Barça ja ha estat multat 2 vegades i fins que no es pronunci el TAS hi ha aquesta treva entre el Barça i la UEFA, però sí, serà un dels punts d'atenció, no? O els crits de la grada reivindicatius també, sí, sí.
Bueno, estarem molt pendents. A quina hora comença tot plegat? A la Copa ho podem escoltar com sempre.
Sí, òbviament horari Champions, jugant a casa, horari Champions de 20:45, 3 quarts de 9 i mitja hora abans, des d'un quart a la sintonia del Tiempo de Juego aquí a la cadena Copa.
Molt bé, a banda del Barça, òbviament, a l'Espanyol aquests dies hi ha molta informació. Aquest home asiàtic que ha vingut i ha comprat...
Xinès.
Xinès.
Sí, sí, sí.
És que el nom és molt difícil de pronunciar.
Yancheng.
Yancheng. Hi ha notícies de Yancheng. Ahir vam escoltar els 20 minuts d'entrevista que li va fer Javier Deano.
Ah, efectivament. La primera entrevista en ràdio la va concedir el nou màxim accionista, que serà el nou màxim accionista del conjunt blanc i blau, a la cadena COPE, a Tiempo de Espanyol. Vam fer un tastet, crec que també aquí, al matí.
Sí.
I després al programa d'esports d'aquesta casa, Esports Cope, i avui és interessant, veurem què ha explicat Álvaro González, el jugador de l'Espanyol, sobre l'arribada del nou propietari, sobre el capital que teòricament ha d'invertir a l'Espanyol. Ja venim explicant que el mes de desembre-gener el mercat d'hivern ha de portar reforços al conjunt blanc i blau. Més coses?
Més coses.
Mira, parlem de bàsquet, que avui tenim cita a l'Eurolliga femenina per l'Uni Girona a partir de les 4 de la tarda, buscant les noies de l'Uni aquesta primera victòria a pista contrària, lluny de Fontejau, jugant a pista de Lagos Sport de Turquia, insistim, horari 4 de la tarda, buscant aquesta primera victòria. I avui Esports Cope, a banda de parlar del partit del Barça, del partit del Real Madrid, sobretot el partit del Real Madrid, aquesta victòria que classifica directament el conjunt blanc per vuitens de final, és un dels dos equips, juntament amb el Manchester City, que ja avança en ronda, però mal partit del Real Madrid, però bona victòria, amb gol aïllat, gol solitari de Nacho. Clar, l'horitzó es va apropant, 17 dies compte enrere pel clàssic, hem de mirar, i és la pregunta que fem també a través de les xarxes socials, com està l'etern rival? A 17 dies pel clàssic, com veieu el Real Madrid?
Molt bé. I Messi, per cert, no li he preguntat, està a punt?
Messi està...
Tot apunta que sí, eh?
Jo seria més prudent.
Bueno,
va recuperant-se. Bueno. Segueix el seu curs, la recuperació. Va per bon camí... Veurem.
Bueno, progressa...
És bo, sí, com les notes, progressa adequadament. Jo crec que és bo que fins última hora no estigui clar si juga Messi o no.
Molt bé.
Per allò de... Saps?
Ja.
Clar,
entenc,
clar,
entenc.
Clar. Sí, bueno, no revelar les teves armes, les teves cartes.
Jugui qui jugui, que guanyi millor.
A partir d'un quart de 4, 15:15, en aquesta sintonia ens hi posem, Esports Cope, amb tot això i moltes coses més, amb tota la tropa.
Serem tots...
Que la tenim allà, treballant a la redacció.
Home, sí, sí. Ja amb...
Adéu!
Gràcies.
Que vagi bé, bon programa. Adéu, fins ara. Adéu, adéu, adéu.
Gràcies.
Camí de Sant Siro. El Barça... es pot classificar aquest dimecres pels vuitens de final.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el Tiempo de Juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Des del Camp Nou, Barça, Bate Borisov.
Manolo Oliveros, Silvio Ortiz, Joan Ballori, Maldini, Josep Maria Minguella, Òscar García. Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
Tres quarts de dues, ens queden encara per compartir 15 minutets, i si no ho saps, t'ho dic, nosaltres sempre, sempre compartim el programa amb un gotet d'aigua. Un vasito d'aigua tratada con masical. Noelia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, el agua aquí en Cataluña tiene un problema, ya lo sabes, que es muy dura, muy dura. Y la dureza viene dada por el nivel de cal. ¿Masical nos puede ayudar?
Efectivamente, porque Masical es un aparato antical que respeta las propiedades del agua, es decir, los minerales que necesitan nuestro organismo, como la cal, para los huesos, para los dientes, pero soluciona los problemas que nos causa el agua dura. Ese picor en la piel después de la ducha, el que los electrodomésticos no se nos estropeen y funcionen mejor, porque este dispositivo antical está colocado de raíz donde está el problema, impidiendo que la cal forme incrustaciones y eliminando los depósitos de cal.
Oye, es complicado no pedir Masical, que es facilísimo, marcando el 902-107-109 y lo tienes en casa rápidamente, pero la instalación en nuestro hogar o nuestro pequeño negocio o nuestro garaje, donde sea, en la tubería central del agua, ¿esa colocación es complicada?
Es muy sencilla, Pepe. Masical, si lo pedimos ahora, pues el viernes ya lo tiene en casa. Y fíjate, en tan solo un minutito, cualquier persona lo coloca abrazado como un brazalete rodeando la tubería donde está el contador o la llave de paso. Es que no tiene que coger ni siquiera una herramienta. Enviamos un folleto con las indicaciones, pero como digo, es súper sencillo.
¿Qué nos cuesta Masical hoy, 4 de noviembre de 2015?
Una vez colocado es para toda la vida, sin consumo, sin mantenimiento, y lo tiene un año a prueba. ¿Qué vale? 99 euros. Fíjese que es muy económico, porque no tenemos intermediarios. Directamente se pide en la casa Masical, 902-107-109. Díganos ahora que es oyente COPE y recibe sin gastos de envío la nueva promoción 3 Masical por el precio de 1. Aprovechelo porque ahora le sale, si lo comparte, la unidad a tan solo 33 euros.
902-107-109 es el teléfono de la casa Masical, lo dijiste ayer y me encantó. 902-107-109 y también en internet, las tres W's, masical.es. 902-107-109. Noelia, gracias. Adeu.
Pues, buenas tardes, adiós.
Adiós.
Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Para cada estación hay amores importantes, vívelos, porque el tiempo no tiende a razones y si pasan los perderás. Para cada estación hay un tren que un instante se detendrá y enseguida partirá. Tiempos pasados son para recordar, y habrá un día en que también tu vida cambiará.
Això s'acaba, estem ja pràcticament allò que m'agrada dir a mi en el vagó, en el furgó de cua del programa, però ens queden encara dues coses molt, molt interessants. La primera és saludar a la nostra col·laborada, la Marta González Peláez. Com estàs, Marta?
Bona
tarda.
Molt bé, molt bé. Hola, Montse.
Ara la Marta González Peláez està de braços creuats, jo estic de braços oberts, la Montse també, Jorge està en una posició, el nostre tècnic, sentat, amb el cul cap enrere, l'esquena cap enrere, sí. I agafant el telèfon. Per què faig aquesta descripció? Perquè avui la Marta González Peláez ens parlarà del llenguatge del cos. Uh-huh. I és molt interessant perquè diu moltes coses d'aquella persona i s'ha de tenir molt en compte, per exemple, ara en aquests moments que molta gent doncs es planteja anar a buscar feina, a una entrevista de treball, i m'imagino que no pots anar a una entrevista de treball com estàs tu, amb els braços creuats, o tirat cap enrere com faig jo,
no.
O rascant-se una sella, no?
No, clar.
I per què no?
Mira, el 93% del llenguatge és no verbal.
Uh-huh. O sigui, imagina't... El 93%?
Sí. Uh-huh. Això els americans que fan aquests estudis de tantes coses,
sí,
no?
Sí, sí.
Doncs és molt important, vol dir, no? Perquè uh-huh. quan nosaltres parlem, ens acompanyem.
Sempre.
Amb les mans, uh-huh. amb la gesta de la cara, sí. El cabell, postura de les cames.
Uh-huh. I tot això vol dir alguna cosa.
Tot això té un...
Estem dient alguna
té,
cosa.
Té un missatge implícit.
Sí.
Doncs, per exemple, rascar-se l'ull, si jo t'estic escoltant...
I tu t'estàs gratant l'ull, què vol dir això?
Vol dir que no m'està interessant. Això m'estàs dient. Que estic una mica pensant... com dient... Vaya, castanya, vaya rotllo... Vaya rotllo. T'estic aguantant perquè, mira, sóc educada, però clar, em delata.
Sí, sí, ja tenim localitzat un signe.
Rascar-se el nas.
El nas, ara...
Vol dir que estàs dient mentides.
Rascar-se
estàs
el nas?
Estàs parlant amb mi.
Ah.
Perquè quan estàs mentint,
sí,
el cervell segrega una substància,
sí,
que irrita la part interna del nas.
No ho puc creure.
Sí?
Sí.
Això està estudiat.
Sí, sí.
Llavors tu fas així... I és
estàs mentint.
Que, clar, o sigui, m'estàs mentint o jo t'estic mentint a tu.
És allò que diu la policia quan estan parlant o intentant doncs, treure la veritat a un delinqüent. Si el delinqüent quan parla fa que els ulls mirin cap a dalt, és que està mentint.
Sí, clar.
També és una cosa similar a això, no?
També. Quan el Bill Clinton va aparèixer la primera vegada a la televisió,
sí, sí,
per dir que la Mònica Lewinsky no havia passat res...
Sí.
Es va rascar el nas diverses vegades.
Mira, Jorge s'està gratant el nas ara.
O sigui...
Que bo, eh? Que divertit, sigui, això, eh?
Això vol dir, sí, això.
Sí. I el dels braços creuats, què vols dir? Defensiva, la defensiva?
Sí, defensiva. Jo m'estic defendent de tu. Pot ser
totalment.
Per diverses coses.
Però si jo no t'he atacat...
Vull marcar distàncies.
Jo no t'he atacat mai,
i després vull perquè no vull que em miris.
Ah?
Llavors m'estic protegint perquè no em miris al pit.
Perquè jo soc molt descarat.
Clar,
jo soc molt descarat.
No, perquè els homes...
Sí, sí, sí.
És una defensa.
Ja.
I a més marcar distància.
Però lo que
aquí esteu jo, cuidao.
El que és terrible, i la Montse ho sap, perquè ella li agrada fer això, vull dir, presentar algun acte, jo no ho faig, jo sóc, tinc allò que vam parlar un dia, de la poesia, ni que a mi no m'agrada
això.
Però
això ho has de superar,
Pepe. Un dia em donaràs
un home com tu, un xicarrón com tu.
Però la Montse això ho domina perfectament, i quan surts a un escenari, quina és l'actitud més adequada? Les mans a la butxaca, les mans darrere, les mans al cap, què fem amb les mans quan estàs en un escenari?
Les mans a la butxaca indica passotisme o nerviosisme, les dues coses. Perquè a vegades fiques la mans a la butxaca i comences a moure la mà. Llavors això es nota.
Però el problema és quan no tens butxaca,
clar,
o no la trobes.
Clar.
Llavors, què fas amb la mà?
Les mans a darrere, les mans agafades a darrere vol dir seguretat.
Seguretat, això, sí.
Però el braç, quan tu agafes el braç a darrere,
per darrere, sí,
pel colze,
sí.
Vol dir frustració.
Anda, quines coses.
O sigui que el peu també, per exemple, els peus,
sí,
també tenen el seu llenguatge. Quan anem al dentista, juntem els dos turmells.
Com ho tinc jo ara creuats? Tinc les cames creuades i un peu trepitjant l'altre.
Hi ha un estudi també americà,
sí,
que diu que els americans creuaven més els turmells quan anaven a l'inspector, a Hisenda,
sí,
tenia una inspecció d'Hisenda que el dentista. O sigui, vol dir això...
Que li tenien més por a l'inspector que al dentista.
Sí.
Ai, que interessant això.
Van fer un estudi dels peus.
Que interessant.
Van fotografiar 10.000 peus, perquè clar, deien, es poden fer una foto, si van fotografiar 10.000 peus de dentistes i 10.000 peus de la gent que anava a inspecció de senda o tenia...
I van trobar més peus creuats a l'inspector que al dentista.
Molt més.
Sí, i aquesta postura que ella deia, allò de panxa contenta, que estàs estirat, estàs a l'oficina,
sí,
no? I estàs amb el cul cap endavant de la cadira, els braços per darrere del
sí,
cap i mirant el sostre. Això què vol dir?
I la cama així?
I les cames creuades.
Això a les dones...
Sí.
Això principalment a les dones no ens agrada que els companys de feina estiguin així. Perquè és una postura primer de xulesca i després passiva.
Molt bé.
I dona la sensació de que estàs allà, doncs mira, de campo i playa. I no és així. La Montse mira.
Sí, no,
no sé si estàs d'acord.
Que sí.
I la mà al clatell, allò em poso la mano en el cogote,
bueno,
què vol dir això?
La mà al clatell pot... primer, que estàs cansat.
Que estic cansat,
això,
sí.
Després, si estàs amb la mà aguantant el cap,
sí,
vol dir que també estàs... Jo estic avorrida d'estar... Estic aguantant, però estic avorrida.
És a dir, quan un nen, per exemple, està menjant i posa la mà i s'aguanta amb la mà dreta al cap,
sí,
que li dius, què et pesa el cap,
sí,
nen?
Sí, també està avorrit.
Està avorrit.
Sí, està ja una mica fart de tot. No t'ho diu, t'està dient que no, però el llenguatge gestual delata moltes vegades. Per això hi ha gent que ho té molt, molt interioritzat i és un gran actor, i domina el llenguatge, els gestos, però hi ha altra gent que no, perquè clar, hi ha gestos que són involuntaris.
Clar.
Llavors, moltes vegades, per exemple, les mans a la butxaca,
sí,
amb el dit pulgar per fora.
Per fora, és a dir, sí.
Això és arrogància
i xuleria.
Sí, superioritat.
I xuleria. Escolta,
això, saps, perdona, no, hi ha una cosa que les dones vam començar a utilitzar, a fer aquesta postura,
sí,
quan es van començar a utilitzar pantalons.
Les dones amb pantalons.
Perquè només era una postura masculina.
Sí, sí, sí.
I quan vam començar a utilitzar pantalons, doncs vam adoptar aquestes...
He fet una proposta gens xulesca i gens atrevida. Fem un punt i seguit al tema, sí, i seguim parlant la pròxima vegada.
Molt bé.
Perquè, clar, el llenguatge del cos hi ha tantes...
És immens.
És immens. Doncs seguim parlant. Fem un continuar, d'acord?
Molt bé.
Gràcies, Marta.
Gràcies a tu.
Ara anem al dentista.
Ah, molt bé.
Mira, ara que parlaves això dels prescrits... Ara anem al dentista. La 1:55 minutets.
Al matí. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cristina Aguilera.
Seguramente que habéis oído hablar de los implantes dentales en un solo día. En un mismo día se coloca el implante previa extracción del diente o los dientes y se coloca los dientes fijos sobre los mismos implantes. Un avance sin lugar a dudas. Vamos a hablar de esto mismo con Iñaki Cercadillo, que es director de la clínica odontológica AOA de Barcelona, especializada en el tratamiento con implantes dentales de carga inmediata. Uy, todo esto suena como al espacio. Iñaki, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Montse? Muy buenas tardes.
Explícame, ¿qué es esto de implantes de carga inmediata?
Bueno, para que lo entendamos muy fácilmente, consiste en que nuestros pacientes, cuando les ponemos los implantes dentales, que implantes les llamamos a los pequeños tornillitos que van alojados en el hueso, todos nuestros pacientes salen ya con los dientes puestos, pero unos dientes fijos. Clásicamente, desde hace más de 50 años, siempre se recomendaba esperar meses, 5, 6, 7, 8 meses, a que consolidara la cicatrización del hueso, pero hace más de 25 años se descubrió que siguiendo unos patrones correctos y unos protocolos adecuados, estos implantes podían empezar a trabajar y a funcionar desde el mismo día que se colocaban. Así que la carga inmediata implica pues grandes ventajas para los pacientes. Pues la primera, que no tienen que verse sin dientes ni un día. Dos, que son tan cómodos como los dientes naturales. Podríamos decir, prácticamente los sienten como sus dientes. Y tres, que ya pueden masticar.
Oye, pero esto debe doler, perdona. Voy a mirar así para no decir la palabra, pero ¿cómo, qué hacéis?
Pues es curioso porque, Montse, nuestros pacientes, cuando nosotros planteamos los tratamientos, dicen, bueno, sí, muy bien, pero claro, ¿y luego qué va a pasar? Claro, usted me vamos al quirófano, me seda, estoy dormido, no me entero, estoy soñando. Es muy agradable, pero ¿y luego qué? Pues, ¿qué ocurre? Que estas cirugías que hacemos son unas cirugías que le llamamos mínimamente invasivas o máximamente rentables. Es decir, son cirugías, microcirugías en la mayoría de las veces. Los puntos que ponemos, los pequeñitos cortecitos que hacemos en la encía. ¿Para qué? Para que lo único que luego vaya a notar el paciente sea inflamación. Una inflamación que va desde un poquito hasta, que solo se lo nota el paciente, hasta un poquito. Depende de cada caso. Pero realmente te podría decir que el dolor no está presente más que lo que puede calmar un simple ibuprofeno, un Speedy 100 para el dolor de cabeza. Esto lo calma los implantes.
Me imagino que habrá alguna recomendación, Iñaki, para aquellas personas que plantean hacerse este tipo de tratamiento. Primero es visitarse, informarse todo y preguntar todo aquello que quieran, ¿no? Porque seguramente habrá gente que dice, uy, no le he preguntado esto porque seguramente me va a decir, por ejemplo, ¿podré comer una manzana después de ponerme los implantes?
Sí, efectivamente. Yo creo que lo más importante, Montse, para los pacientes que tienen dudas o no saben si pueden optar a los implantes, si son todos igual. Lo primero, un buen profesional, alguien que nos lo explique bien, que nos dé opciones diferentes, que nos diga todo con transparencia y que nos transmita confianza. Por ejemplo, los implantes dentales no son todos iguales. Es decir, hay 290 marcas en el mercado y todas con sus calidades y sus precios y tal. Es decir, cuando dicen entonces un buen material tiene unos muy buenos resultados. Así que ante esto nosotros siempre recomendamos, es decir, cada paciente tiene unas necesidades y unas expectativas. pues hay que adecuar el resultado del tratamiento y las posibilidades a este paciente.
Claro,
¿no?
Que sí. Bueno, vamos a decir dónde os pueden encontrar: en la Clínica Odontológica AOA, Gran Vía 620, entre Balmes y Rambla Cataluña, teléfono 93-343-6641, o también la información en internet, aoa.es. Por cierto, el otro día me metí en la página y relaja, ¿eh? La consulta.
Sí, sí, la verdad sí. Que la consulta está muy bien. Gracias, sí, sí. Montse.
Y gente joven, con ganas, y lo mejor de todo, si sale una sonrisa.
El doctor Cercadillo, dentista odontòleg, no ha creuat els peus mentre feia l'entrevista.
No, perquè me feia por.
Dono fe. Adéu.
Gràcies, Iñaki, gràcies.
Las dos, la una en Canarias.